Ràdio Estel. El primer cafè. Edita i presenta Ignasi Miranda.
Dilluns 17 de desembre de 2012. Avui es visualitzarà al Parlament de Catalunya allò que els catalans vam decidir el 25 de novembre passat. Amb la Constitució de la Cambra es dona inici a la desena legislatura, un període que està molt marcat per l'excepcionalitat que el president Artur Mas apel·lava ara fa 3 mesos quan va decidir convocar els comicis. Una excepcionalitat que passa per la data de la consulta, sobre la qual Convergència i Unió i Esquerra Republicana, que formen majoria absoluta al Parlament, no s'han posat encara d'acord. En qualsevol cas, les converses entre les dues formacions continuen intensificant-se, primer en les comissions i en una nova trobada de líders, Mas i Junqueras, que està prevista per a les properes hores. El debat d'investidura encara no està clar si serà entre dijous i divendres d'aquesta setmana o si s'ajornarà fins a principis de gener, ja que la llei permet que sigui com a molt tard el 3 de gener. El que ens preocupa als ciutadans, sense deixar de banda el debat sobiranista, és, sens dubte, el benestar de tots, que hi hagi feina i que es redreci la situació econòmica. Com fer-ho? Per això hem votat uns polítics que es guanyen la vida, encara que sigui temporalment, amb aquest servei. Un servei que poden fer amb dignitat i de manera positiva, que és molt lloable, però davant el qual també els ciutadans exigim una resposta i una eficàcia. Passen 2 minuts de les 8, salutacions de la Sara Cruz a la sotsedició, el Gerard Carrión a la redacció, el Ferran Capdevila a la producció i el Toni Huguet al control tècnic.
El primer cafè. Dirigeix i presenta Ignasi Miranda.
Comencem resumint l'actualitat de les últimes hores. Com us dèiem, avui es constitueix el Parlament de la desena legislatura catalana. La sessió s'obrirà amb l'elecció dels 7 membres de la Mesa, que és el màxim òrgan de govern de la Cambra. L'integrarà Núria de Gispert, que repetirà com a presidenta, Anna Simó, d'Esquerra, que serà la vicepresidenta primera, i Lluís Maria Coromines, de Convergència i Unió, com a vicepresident segon.
Els 4 secretaris seran Miquel Iceta, del PSC, Pere Calbó, del Partit Popular, Josep Rull, de Convergència i Unió, i un representant d'Iniciativa per Catalunya Verds, encara per confirmar. Tot indica, però, que l'ocuparia o Lorena Vicioso o David Companyon.
El debat d'investidura per a la presidència de la Generalitat s'ha de fer, d'acord amb la llei, els 10 propers dies hàbils, és a dir, que hi ha temps fins al 4 de gener. Tot i això, el mateix Artur Mas ha dit en les últimes hores que abans de ser investit prefereix tancar un acord d'estabilitat i no només d'investidura amb Esquerra.
El líder dels socialistes, Pere Navarra, ha augurat que Catalunya serà més ingovernable que mai per la gran irresponsabilitat, ha dit, de l'aposta equivocada d'Artur Mas. Navarra ha lamentat que això passi especialment per la crisi que hi ha, sense cap acord tancat i sense la pressió de la investidura aquesta setmana. Altres partits han dit també que no ho veuen com una oportunitat per incidir, per tenir-hi un paper. En aquest sentit, s'ha expressat el popular Enric Millo, que ha dit que si Artur Mas insisteix en aquesta deriva independentista, el desastre serà assegurat i només quedarà una única solució, un govern de concentració en el qual totes les forces polítiques apostessin juntes per sortir de la crisi.
I per la seva banda, el líder d'Iniciativa, Joan Herrera, demanava ahir que es comencin a fer les coses bé, cosa que vol dir, segons les seves paraules, en el terreny nacional, buscar un acord pel dret a decidir entre tots i una gran cimera per a la reorientació de la política econòmica. Després que divendres a la nit Oriol Junqueras i Artur Mas no tanquessin cap acord de legislatura, aquesta setmana Convergència i Unió i Esquerra intensificaran les negociacions, primer en comissions i al final en una nova trobada entre els líders Artur Mas i Oriol Junqueras.
La republicana Marta Rovira ha sol·licitat més temps per negociar, tot i que ha volgut ressaltar que els punts de trobada són positius. Ha dit que el que es necessita és potser una setmana més o fins i tot 15 dies, però que els punts de trobada són positius i importants, com dèiem. També el convergent Oriol Pujol s'ha mostrat optimista i ha afirmat que normalment el que comença de manera difícil acostuma a acabar bé.
després dels Consells Nacionals de dissabte, celebrats per Convergència i Unió i Esquerra Republicana, ahir va ser el torn dels socialistes catalans, en una cita que inevitablement va estar marcada pels resultats de les eleccions del 25 de novembre i el nou panorama polític que van deixar.
El primer secretari del PSC, Pere Navarro, ha advertit que després dels comicis de Catalunya és més ingovernable que mai una situació que ha atribuït a l'aposta equivocada i irresponsable d'Artur Mas a avançar les eleccions. També Navarro ha estat molt crític respecte a l'acord d'estabilitat de moment no assolit entre CiU i Esquerra. Lamenta que aquestes formacions centrin la negociació a buscar una data per fer el referèndum sobiranista quan Catalunya ha dit té altres prioritats. Davant d'aquest panorama, Navarro situa el PSC com a principal partit de l'oposició.
Aquesta trobada socialista d'ahir també va posar l'accent en els seus propis problemes. Pere Navarro, que va reconèixer que els resultats del 25N van ser dolents per a la seva formació, va demanar als consellers que reflexionin sobre el declivi que viu el PSC des de fa 14 anys.
El líder socialista també va demanar reprendre la connexió que el partit tenia amb la societat catalana i que creu que s'ha perdut.
Altres notícies de casa nostra, Comissions Obreres de Catalunya es va posicionar ahir de manera pràcticament unànime a favor del dret a decidir. Va ser en el decurs de l'última jornada d'un congrés que va reelegir Joan Carles Gallego com a secretari general del sindicat per 4 anys més.
Doncs sí, la resolució aprovada amb 405 vots a favor, 3 en contra i 8 abstencions assenyala que les eleccions del 25 de novembre passat el poble català es va mostrar de forma àmpliament majoritària a favor del dret a decidir democràticament doncs el seu futur. En aquest context, Comissions Obreres defensa el dret a l'autodeterminació de Catalunya i considera que qualsevol de les diferents opcions que de forma legítima puguin plantejar-se, com l'estat federal o plurinacional, la independència o el manteniment de l'estat de les autonomies, passa necessàriament per consultar la voluntat del poble de Catalunya. Subratlla així mateix que qualsevol consulta que se celebri ha de reunir l'indispensable requisit de rigor, plena transparència i claredat.
Els hàbits a l'hora de buscar un lloc per viure estan canviant amb la crisi financera. La tendència a comprar està cada vegada menys de moda i el lloguer creix fins al punt que els papers s'han intercanviat, segons el Patronat Municipal d'Habitatge de Barcelona.
El preu del lloguer a Barcelona ha baixat aquest any un 3,7%, mentre que el de la compra-venda en obra nova ho ha fet entre el 5,9 i el 9% i entre el 5 i el 5,4 en obra de segona mà. El districte de Sarrià-Sant Gervasi és el que ha mantingut els preus en compra i lloguer més elevats, mentre que Nou Barris és on són més baixos i a Sant Andreu és on el preu mitjà de l'habitatge de compra ha augmentat més, gairebé un 4%. Una dada important, el lloguer d'habitatges a la capital catalana ha augmentat un 65% en 6 anys.
Dos ajuntaments de la província d'Osca iniciaran l'expropiació de les peces d'art sacre exposades al Museu de Lleida. Mitjançant un comunicat han assegurat que la decisió és ferma i que obeeix a l'interès social dels aragonesos.
L'Ajuntament de Berbegà, a Osca, ja ha aprovat per unanimitat iniciar l'expropiació del frontal del Salvador, exposat actualment al Museu de Lleida. Dimarts, l'Ajuntament de Peralta de Alcofea també votarà l'inici de l'expropiació de les taules de Sant Pere i Sant Pau, pertanyents a l'església parroquial de la població. Els dos ajuntaments lamenten l'actitud del bisbe de Lleida, Joan Piris, i també la inacció del d'Osca i treuen valor a la Llei de Patrimoni de la Generalitat, que recordem que protegeix la col·lecció de les obres a Catalunya.
I la 21a edició de la Marató de TV3, dedicada a recaptar fons per finançar projectes en la lluita contra el càncer, va aconseguir ahir un rècord absolut de recaptació amb una xifra que supera els 10.100.000 euros en acabar el programa. I a la nit, mai abans, en les 21 edicions passades, s'havien recollit tants diners.
I és que Catalunya, tot i la crisi, ha tornat a respondre de forma solidària després d'un programa que va durar 15 hores en la que es van poder sentir doncs, diferents testimonis que han fet front doncs, a aquesta malaltia. Conduït per Òscar Dalmau i Ariadna Oltra, diversos especialistes van explicar en el programa l'evolució dels actuals tractaments de ràdio i de quimioteràpia que ara permeten una major eficàcia. Però la importància de la investigació continua sent fonamental en la lluita contra aquesta malaltia. El futur de la recerca està en la medicina personalitzada. Gràcies a l'anterior marató, dedicada al càncer, s'ha pogut finançar un projecte d'investigació sobre la seqüenciació genètica dels tumors, un fet que ara ja és una realitat i que obre les portes a la curació. Es poden continuar fent donatius fins al 31 de març.
Avui precisament sentirem poc després de les 9 en aquest programa el testimoni d'un home que ha superat inicialment un càncer molt dur, Xavier Melgarejo, protagonista d'un llibre que acaba de publicar Claret.
Ràdio Estel i Ràdio Principat us serveixen el primer cafè.
Seguim resumint l'actualitat d'aquest dilluns. La central nuclear de Santa Maria de Garoña, a la província de Burgos, ha deixat de funcionar 6 mesos abans del previst per motius econòmics.
L'empresa propietària de la planta, Nuclenor, s'estalvia així 153 milions d'euros en impostos arran de la nova legislació en energia que entra en vigor l'1 de gener. Tot i això, Iberdrola i Endesa han explicat, però, que la central es podria tornar a reobrir si el 31 de desembre el projecte de llei de mesures fiscals per la sostenibilitat energètica no ha tirat endavant. En qualsevol cas, l'empresa té encara fins al juliol de l'any vinent per estar operativa.
Cayo Lara ha estat reelegit com a coordinador general d'Esquerra Unida. Ha rebut el suport unànime dels membres del nou Consell Polític, sorgit d'una candidatura única on estaven representades totes les tendències de la formació.
Un cop reelegit, Lara va afirmar ahir que l'Assemblea Federal celebrada durant aquest cap de setmana a Madrid en surt una Esquerra Unida més cohesionada i sòlida. L'Assemblea va aprovar també la declaració de Madrid que assenyala que l'objectiu dels propers 4 anys és convertir-se en una alternativa real de govern.
Tres minuts i mig i serà 9:15. El president dels Estats Units, Barack Obama, va arribar ahir a la nit a la localitat de Newtown, que viu encara colpida per la matança de divendres en una escola de primària, com sabeu, on van morir ja 26.000 persones, segons el recompte oficial.
Obama, que s'ha reunit amb totes les famílies afectades per la tragèdia i que ha participat en una gran vetlla i en una cerimònia també interreligiosa, ha reclamat un canvi per tota la societat, perquè no es torni a repetir una tragèdia com aquesta. Ho va dir en el seu discurs a l'escola secundària de Connecticut, al costat d'on divendres hi va haver aquesta matança, recordem, de 26 persones. La principal incògnita que plana ara sobre el que va passar en aquesta localitat de Connecticut és el motiu que va dur Adam Lanza, de 20 anys, a cometre aquesta brutal massacre a l'escola Sandy Hook de Newtown, després d'assassinar la seva mare. La policia ha desmentit que el jove hagués discutit poc abans amb treballadors d'aquesta escola.
Evidentment eren 26 els morts, 20 nens i 6 adults els derivats d'aquesta terrible matança que avui comentarem especialment a la tertúlia. 20 mesos després, d'altra banda, de la catàstrofe de Fukushima, el Japó, el pronuclear Partit Liberal Democràtic de Shinzo Abe, ha triomfat en les eleccions legislatives japoneses celebrades aquest cap de setmana i recupera així l'hegemonia política perduda ara fa 3 anys.
Les urnes han castigat el govern de centre-esquerra del primer ministre Yoshihito Nova amb una derrota sense pal·liatius per la gestió que ha fet a la crisi econòmica i del desastre de Fukushima. Nova, que ha assumit la responsabilitat per la desfeta, ha anunciat ja que dimiteix com a president del seu partit i ha dit que cal buscar un nou líder per restaurar la confiança del poble en el seu partit. A falta del recompte final dels vots, el Partit Democràtic hauria obtingut 500 d'escons davant dels 308 que van obtenir els darrers comicis l'any 2009.
Els primers resultats no oficials donats pels germans musulmans apunten cap a una victòria de l'esborrany de la nova Constitució d'Egipte en la primera votació del referèndum de dissabte.
Segons un comunicat pel braç polític dels islamistes, els egipcis haurien donat suport a la reforma impulsada pel president Mohamed Morsi, malgrat les múltiples protestes de les últimes setmanes. No hi va haver incidents destacables a la primera jornada de votacions, encara que l'oposició ha denunciat pressions a les urnes. El nou text necessita més del 50% dels vots per ser aprovat i, segons aquestes informacions, podria haver rebut un suport superior del 56,5%. El segon torn de votacions se celebrarà el proper dissabte.
El primer cafè de Ràdio Estel. Les claus per entendre l'actualitat.
Esports, el Barça de Tito Vilanova no afluixa i camina en pas ferm cap al títol de Lliga després de derrotar l'Atlètic de Madrid al Camp Nou per 4-1.
Adriano Busquets i un doblet de Messi van capgirar el gol inicial de Falcao i quan encara no havia acabat la primera part, els blaugrana ja tenien 9 punts d'avantatge sobre els colchoneros i 13 més que el Real Madrid. Abans de començar el partit, el Camp Nou va dedicar un càlid homenatge a 3 jugadors exblaugranes molt estimats per l'afició com Deco, Silvinho i Keita, que van anar al camp.
El Barça ja jugava en ambient optimista després després de l'inesperat empat de l'Espanyol al camp del Reial Madrid.
L'Espanyol va aconseguir el que per la gran majoria semblava un impossible, puntuar al Bernabéu. Un gol del 20 al minut 87 va posar el 2-2 final. L'Espanyol, de fet, s'havia avançat al marcador al minut 30 amb un gol de Sergio García. Cristiano va empatar el temps afegit de la primera part i Coentrao va fer el 2-1 a la represa. El gol del 20 va ser el primer premi per a un equip com Aguirre que ha recuperat l'autoestima. Amb l'empat, l'equip d'Aguirre deixa de ser cuer i queda un punt de salvació. El Madrid, a la seva banda, queda, com dèiem, a 13 punts del Barça i deu la Lliga virtualment perduda a la jornada 16.
En bàsquet, el Barça, que està imparable a Europa, continua perdent partits a la Lliga Espanyola i va caure a la pista del Gran Canària per 81-69.
Una nefasta segona part va condemnar el Barça a una nova desfeta a la quarta, lluny del Palau, després de les sofertes a València, Bilbao i a Vitòria. I per la seva banda, Ricky Rubio ha tornat a jugar un partit de la NBA 9 mesos després de lesionar-se. El base del Masnou només va jugar 18 minuts, però en va tenir prou per anotar 8 punts i repartir 9 assistències en el triomf del Minnesota Timberwolves sobre els Dallas Mavericks a la pròrroga per 114-106. I d'altra banda, els Grizzlies van trencar una ratxa de 3 derrotes amb el triomf a la pista dels Utah Jazz per 86-99.
I acabem amb una tràgica notícia per al món del ciclisme. Iñaki Lejarreta, campió d'Espanya de bicicleta de muntanya el 2007 i diploma olímpic a Pequín, va morir ahir després de ser atropellat per un cotxe quan pedalava per una carretera de la ciutat biscaïna de Durango. Tenia només 29 anys.
El primer cafè de Ràdio Estel. La informació més propera.
Completem l'informatiu. És notícia al Arquebisbat de Tarragona perquè inaugura el seminari 7.000 metres quadrats oberts al món. L'edifici del segle XIX s'ha ampliat recentment amb un esforç impressionant de l'arxidiòcesi primada amb la col·laboració de l'Ajuntament i la Diputació de Tarragona. I és que per la capital del Tarragonès ha passat molta història i la ciutat intenta retenir la saviesa i la bellesa dels segles que passen. El nou complex, situat a prop de la muralla del segle II, de la catedral de Santa Maria, del Museu Bíblic i del Museu Diocesà, així com del Palau Episcopal, s'emmarca en aquesta història viva. La seva biblioteca, per exemple, acull més de 120.000 volums amb incunables i fons que daten del segle XIII. Les instal·lacions allotgen des de fa 16 anys l'Institut Superior de Ciències Religioses Sant Fructuós, que aspira a ser un dels centres internacionals d'estudis paleocristians més prestigiosos, juntament amb l'Institut Patrístic de Roma. Personatges importants com Sant Pau segueixen molt presents en el cor de la Tàrraco romana amb una petita capella del segle XIII en aquest seminari també dedicada al mateix apòstol.
I us expliquem també que el doctor en filosofia i professor de la Facultat de Filosofia de Catalunya, Carles Llinyàs, ha estat guardonat amb el 23è Premi Joan Maragall, que atorga la Fundació Joan Maragall a una obra d'assaig o d'investigació sobre cristianisme i cultura. El títol de l'obra guanyadora és Escatologia, Modernitat, Escepticisme, el pensament d'Odo Marquat. La dotació d'aquest premi Joan Maragall és de 6.000 euros i el veredicte del jurat es va fer públic el divendres passat al vespre durant la 62a edició de la Nit de Santa Llúcia, la tradicional festa de les lletres catalanes organitzada per Òmnium Cultural, que enguany es va fer al Teatre de Tarragona.
I el papa Benet XVI va assegurar ahir abans de l'Àngelus que la justícia i la caritat no s'oposen, sinó que són necessàries i es complementen. El Sant Pare va indicar que en l'Evangeli del tercer diumenge d'Advent es presenta novament la figura de Joan el Baptista, que pregunta, al qual pregunten alguns què hem de fer quan ell exhortava el poble a preparar-se per l'arribada del Messies. En aquesta resposta, segons va recordar ahir el papa, podem veure un criteri de justícia animat per la caritat i va afegir que la mateixa justícia demana que se superi el desequilibri entre el qui té allò que és superflu i aquelles persones a les quals els hi manca allò que és més necessari. Passen 3 minuts d'un quart de nou, principals titulars de portada a la premsa. La Vanguardia, allau de crítiques a Navarro en el Consell del PSC. El periòdico El Comerç reclama la reforma de la Diagonal. El Punt Avui, Catalunya obre avui la legislatura decisiva. Diari Ara, Mas ja pensa en el nou govern i afegeix Homs serà la mà dreta del president i Mas-Colell tindrà més poder. El País, Gallardón ofereix al PSOE un Consell del Poder Judicial menys partidista. El Mundo, Jordi Pujol Ferrusola amaga els seus diners a Suïssa com a marmolista. El diari ABC titula L'assassí planejava una matança més gran sobre la tragèdia a Connecticut als Estats Units. I La Razón, més de 400 imputats i només 8 a la presó, es refereix així als últims casos de corrupció. fet aquest resum, de seguida els serveis i després entrevistarem un caputxí de referència, Joan Botam, protagonista d'un llibre de memòries que es presentarà dimecres a Barcelona.
Aquest Nadal tu ets l'amic invisible de Barcelona. Fes-te visible entre els que et necessiten. Suma't a les ONG socials. Informa't al 93 320 35 46 o a www.donemelmillordenosaltres.cat, taula d'entitats del tercer sector de Catalunya, amb el suport de Cor Ciutadà per una Barcelona inclusiva. Ajuntament de Barcelona.
Més de 300 milions de cristians pateixen violència per la seva fe. 60 bisbes empresonats i 60 sacerdots sota arrest domiciliari a la Xina. Centenars de famílies catòliques fugides i un bisbe assassinat a l'Iraq. Ajuda l'Església necessitada, ajuda milions de cristians arreu del món. Uniu-vos a la nostra campanya del Rosari. Per cada donatiu de 8 euros, rebreu un rosari beneït pel Sant Pare Benet XVI amb el seu llibre de meditacions. I ajuda l'Església necessitada, enviarà en nom vostre un segon rosari a algun dels països que ajudem. Més informació i donatius al 93 237 37 63. 93 237 37 63. Ajuda l'Església necessitada. www.ain-es.org.
Queremos turrón, turrón, turrón. Pero vea que sea.
Aquí el Xixona.
Seguimos queriendo turrón, turrón, turrón. Andriu Xixona.
Turrón, turrón.
La il·lusió, el riure i la imaginació tenen un espai. Jugueteries Jack. Les millors marques de joguines amb les millors ofertes. I a més, la targeta Jack plena de descomptes. Jugueteries Jack. A Barcelona, Tàrrega, la Seu d'Urgell, Girona, Tarragona, Figueres, Sabadell i moltes més localitats. Busca la teva botiga a www.jack.es. Jugueteries Jack. Més de 100 jugueteries a Catalunya al teu servei amb els millors preus. Tu sí que en saps.
Arriben dies de festa, amb molts dinars i sopars, però jo estic tranquil·la. El Cort Inglés m'ajudarà cuinant per mi les millors receptes de Nadal amb ingredients de la millor qualitat. A més, fins al 24 de desembre, en compres superiors a 50 euros en plats preparats, un 10% de bonificació per properes compres del 26 fins al 5 de gener.
El Cort Inglés, bon Nadal.
El primer cafè de Ràdio Estel, allò que ningú no t'explica.
Un quart i mig de nou, informació de serveis.
El trànsit.
Coneguem com se circula per autopistes i carreteres catalanes des del RAC. Roger Serra, bon dia.
Hola, bon dia. Matí complicat en aquesta xarxa viària, per exemple, a les rondes de Barcelona. Comencem repassant aquestes rondes. A la ronda de dalt, en sentit Llobregat, trobareu lentitud i aturades des del nus de la Trinitat fins a Sant Gervasi. En sentit Llobregat, també a la ronda litoral, cues potser encara més llargues a causa d'un vehicle avariat, gairebé des del Bon Pastor fins al moll de la Fusta, això a la ronda litoral, com us dèiem, en sentit Llobregat. I en sentit Besòs, dos trams aturades, zona franca Montjuïc i més endavant Gran Via Nus Trinitat. Repassem altres vies. Per exemple, val la pena destacar la Pota Nord, la B20, una cua de més de 3, gairebé 4 quilòmetres, gairebé des de Badalona fins al Nus de la Trinitat. Això a la Pota Nord, la B20. C58 amb aturades de 6 quilòmetres, des de Ripollet fins a Barcelona, en tots dos sentits de la marxa. I a l'extrem sud, retencions habituals, però que hi són a vies com l'autovia A2 o l'autopista B23. Acabem destacant l'accident que s'ha produït a l'autopista AP7 a Parets. Hi ha cues de 7 quilòmetres, des de la Roca fins al tram de Parets, això a l'AP7, direcció sud, afectant la C17. També s'ha afectada, com dèiem, amb retencions des de Granollers fins a Mollet. És tot des del RAC. Bon dia.
Gràcies. Connectem amb Transmet per saber com estan els transports públics a l'àrea de Barcelona. Jordi Penya, bon dia.
Hola, bon dia. Per avui hi havia convocades aturades parcials als autobusos de TMB, finalment desconvocades, i per tant podem parlar de normalitat del transport públic de l'àrea metropolitana de Barcelona, cap mena d'incidència ni problema. Així ho indiquen els diferents operadors de metro, autobusos, tramvies, ferrocarrils de la Generalitat i Rodalies de Catalunya. És tot de moment des del Transmet. Molt bon dia.
Bracafé els ofereix el temps.
Previsió crònica des del Servei Meteorològic de Catalunya. Bon dia.
Aquest dilluns comencem amb molts núvols alts i mitjans que entrenyen i deixen el cel en poc o mig ennuvolat arreu del país. De fet, aquesta és la tònica del temps fins a migdia. Per tant, cel poc o mig ennuvolat, aquestes bandes de núvols alts i mitjans que viatjaran d'oest cap a est. A partir de migdia, per això, tots aquests núvols es trencaran. Per tant, quedarà una tarda molt més assolellada amb domini del cel serè o poc ennuvolat com a molt. No obstant això, tot i aquests núvols alts, mitjans i baixos, no esperem cap mena de precipitació. Les temperatures avui han pujat una mica a l'interior, sobretot a Ponent, Terres de l'Ebre, mentre que la resta han baixat. I tot i així, l'ambient no es manté pas fred per l'època de l'any. Per exemple, doncs, hi ha en aquests moments entre 12 i 14 graus a la ciutat de Barcelona, 4 graus a Girona, 8 graus a Lleida, per tant, un ambient suau, la terra ferma, i 15 graus a Tarragona. La previsió per demà dimarts també és molt tranquil·la, domini del cel serè o poc ennuvolat per algun nuvolal i prim, però creiem que al final del dia aquests núvols alts i prims seran molt més compactes i abundants, sobretot a l'oest de Catalunya. Demà sembla que les temperatures baixaran una miqueta respecte a avui. Això és tot, doncs, des del Servei Meteorològic de Catalunya.
Si voleu visitar gratuïtament Bracafé, veure la seva torrefacció artesanal, on tornem diàriament només el cafè que necessitem l'endemà pels nostres clients, truqueu-nos al 93 423 36 92, 93 423 36 92, o bé connecteu-vos a www.bracafé.com. També podeu trobar i provar Bracafé als millors establiments i a les nostres franquícies de Baquer 13 de Collblanc, Avinguda Catalunya 1 de Sant Adrià, Calàbria 97, Casp 2 i 40, Clot 89, i Constitució 194. Bracafé. El primer cafè de Ràdio Estel. Una mirada propera a la realitat.
Mirada de Pau Joan Botam, Memòries. Aquest és el títol d'un llibre escrit per Jordi Puig Martín i publicat per Editorial Mediterrània, que es presentarà dimecres en un acte als Caputxins de Sarrià. El protagonista, com us podeu imaginar, és el mateix Joan Botam, caputxí, actualment president del Centre Ecumènic de Catalunya i un històric en tot el que és l'esperit d'acollida i hospitalitat d'aquest orde dels franciscans menors, els caputxins, a Catalunya en els anys de la dictadura i també incansable en el treball per l'ecumenisme, sobretot després del gran canvi abans i després del Concili Vaticà II. Parlem uns moments amb el mateix caputxí Joan Botam. Pare Botam, molt bon dia.
Hola, molt bon dia.
Bé, als seus 86 anys i mig, vostè ja pot ser protagonista d'un llibre de memòries i llargues memòries, segurament, no?
Bé, el llibre en recull bastantes, però segurament que n'hi ha més. El que passa que això de la memòria comences a estirar del cistell de cireres una i te'n segueixen 50. Hem hagut de posar una mica de contenció i fer una sèrie de blocs que poden ser més importants del punt de vista testimonial, no pas del punt de vista, diríem, que sé jo, conceptual o doctrinal o ideològic, sinó senzillament un testimoniatge ben entès que ho has dit molt bé, doncs sóc un històric, això no és cap mèrit, és senzillament una constatació, però, esclar, a mi em troba la transició doncs, a partir de la segona meitat dels 50, i llavors doncs, hi ha una resistència de signe democràtic en la clandestinitat ja bastant viva, i sobretot hi ha doncs, l'expectació del concili, jo la vaig viure abans, és a dir, que sóc d'abans del concili, i de durant del concili i després. I per tant, diria que un referent que evidentment és interessant de recollir-ne les impressions, la consciència, perquè jo crec, i amb això estic d'acord, a qui va demanar d'escriure aquestes memòries, que va ser el nostre provincial Cinto Duran, perquè del concili, per exemple, en tenim moltes referències, que sé jo, doctrinals o pastorals o, diríem, referències llibresques a vegades, no? Uh-huh. En canvi, els testimonis, aquells que han estat testimonis, doncs, vivencialment i responsablement del que va significar aquesta alenada de l'esperit, a vegades no n'han fet massa cas. Jo em vanto, doncs, de ser d'una generació, sense comparacions, diríem, que Jo sóc un microbi al costat de tots els altres, però posem per cas els meus referents són el bisbe Ponigol, l'abat Cassià, doncs, les experiències de consells pastorals i presbiterals, doncs tot una moguda, diríem, que té referències molt pràctiques i molt personals, i sobretot a través de les persones. Jo ara penso en rectors magnífics al davant de comunitats cristianes renovades, que tot això jo crec que sí, que s'hauria de recollir, i una mica la intenció d'aquesta mirada de pau és aquesta.
Doncs moltes gràcies per aquest tast del llibre que es presentarà dimecres. En donarem més detalls després de la presentació, si li sembla, però els qui vulguin anar hi puguin, la sala d'actes del Convent dels Caputxins de Sarrià, dimecres a les 7 de la tarda, presentació amb el provincial dels Caputxins de Catalunya, també amb l'autor Jordi Puig, amb la directora de l'editorial mediterrània Mònica Estruc i amb el mateix Joan Botam, amb qui hem parlat avui. Gràcies pel seu testimoni i, com sempre, doncs, des de Ràdio Estel i des de Catalunya Cristiana l'hem considerat un amic i un home d'església. El felicitem per aquesta trajectòria que esperem que molta gent pugui conèixer a través del llibre. Molt bon dia.
Gràcies, Ignasi. Bon dia.
Adéu-siau. I ara, de seguida, la tertúlia d'actualitat.
El primer cafè de Ràdio Estel. Informació des de primera hora.
Obrim el temps de comentari de l'actualitat. Avui a la tertúlia ens acompanyen Quim Sabater, president de l'Observatori del Tercer Sector i també expert en polítiques socials. Senyor Sabater, bon dia.
Molt bon dia.
També saludem l'oftalmòleg Joan Carles Reiteri. Hola, bon dia.
Hola, bon dia.
I des de la Seu d'Urgell, des de l'estudi de Ràdio Principat, avui ens acompanya Miquel Caminal, regidor d'Esquerra a l'Ajuntament de la Seu d'Urgell. Senyor Caminal, bon dia.
Bon dia.
Bé, avui es constitueix el nou Parlament de Catalunya, el de la desena legislatura, amb un escenari encara obert i encara dubtós pel que fa als pactes de govern, a la mateixa investidura, que encara no se sap si serà aquesta setmana o s'allargarà fins a principis de gener. Qui vol començar?
Bé, el Parlament ha quedat com ha quedat constituït i, per tant, constituir una majoria, atès que Convergència ha optat per una opció clarament sobiranista, és complicat. I en aquí la força d'Esquerra suposo que fa que vulgui forçar determinat posicionament. Per tant, jo crec que la negociació política sempre és bona i benvinguda sigui.
Amb la data de la consulta, que ja veurem, no sé si el senyor Caminal ens pot dir alguna cosa sobre el nou plantejament que aquest cap de setmana, pel que hem sabut, ha fet Esquerra. Estaria disposat a acceptar que no sortís la data concreta, però sí un calendari fix? Com estan les coses?
Bé, jo entenc que posar una data concreta és molt complicat. El que sí que, bàsicament, dintre de la negociació, és l'únic punt que queda així una mica penjat. Posar una data és molt complicat, perquè primer el que s'ha de fer és una reflexió jurídica i valorar totes les opcions que hi hagi per fer aquesta consulta de manera legal. Sé que hi ha un plaç que possiblement aquest treball es pugui acabar a finals del 2013, i a partir d'aquí, quan es tinguin les coses clares i tinguem el full de ruta ben concretat, es pot fixar una data que tampoc ha de ser exactament el 2014 i l'11 de setembre. No? Llavors, sempre es parla del com més aviat possible millor, però jo crec que posar una data no és pràcticament el punt on es bloquegen les negociacions, sinó que és que hi hagi una voluntat molt decidida cap a fer-ho el més aviat possible. Si pot ser el 2014, no esperar el 2015. I bé, no podem dir un dia concret, però encara que es posés, podria arribar aquest dia i no podria ser possible. s'hauria de justificar un canvi.
Amb la qual cosa seria com un incompliment o una frustració.
Tampoc, tampoc. Jo penso que la gent són conscients de lo que és una consulta i com s'ha de fer. Jo crec que és més problema de com que no pas de quan.
Senyor Reiteri.
Sí, jo crec que efectivament el govern que està sortint ara és un govern molt més feble que el que teníem, que li costarà molt més aplicar les polítiques socials i econòmiques necessàries pel país. Estem en una situació pitjor que la que estàvem l'any passat. I tot això de la sobirania, el referèndum i això són coses dels polítics, o sigui, els ciutadans anem per una altra via, anem per la via del dia a dia i de poder arribar a fi de mes.
Vostè estaria més d'acord amb els crítics a aquesta línia i els que creuen que potser s'ha de deixar més de banda això?
Sí, jo crec que ara l'important és que la gent surti del forat on està posada, tots els que estan treballant i els que no tenen feina, i totes les forces s'haurien de dedicar a aquest objectiu. Penso que tot l'altre és una mica cortines i tirar flors que no estan a to.
Ara hi entrarem més, sí, senyor Caminal, si vol retenir sí, el que volia dir.
No,
ara farem una breu pausa. Sí, no, digui, si vol.
No, bé que no tothom ha llegit la manifestació de l'11 de setembre, i a part tampoc sembla que no hi hagi massa consciència de la situació econòmica de Catalunya d'un bé provocada, dels incompliments de l'Estat cap al govern de la Generalitat, de l'espoli fiscal que patim. Tot això és el conjunt que va fer mobilitzar la gent. I penseu que el dia 11 de setembre no va ser una decisió política, va ser la gent, un milió i mig, són un 20% dels habitants de Catalunya. Bé. Poca broma amb això, eh?
Sí, en tot cas, de la manifestació i del context que porta l'escenari polític actual parlarem ara mateix, però abans amb la Sara Cruz novament. Sara, bon dia.
Bon dia, Ignasi.
Repassem ràpidament els temes que tenim previst tractar a la tertúlia. Lligat a la Constitució del Parlament, destaquem que CiU i Esquerra reprenen les negociacions.
Doncs sí, els Consells Nacionals dels partits implicats preveuen un acord laboriós però possible. Esquerra el condiciona el fet, com dèiem, que es concreti la data del referèndum, i recordem que quedaran 10 dies per celebrar el ple d'investidura del president de la Generalitat, Artur Mas.
El PSC va viure ahir un Consell una mica mogut.
Doncs sí, i marcat per l'autocrítica, sobretot a nivell intern. Pere Navarro va fer una crida a reconnectar-se amb la societat catalana per recuperar, va dir, la confiança de joves i de classes populars. Navarro va advertir també que Catalunya és més ingovernable que mai.
La matança de Connecticut, tristament noticiosa, 3 dies després gairebé que es va produir, amb 26 morts en un tiroteig terrible.
Doncs el president dels Estats Units ha participat en una vetlla i una cerimònia interreligiosa amb els familiars d'aquestes 26 víctimes, recordem, d'aquest tiroteig. Obama ha assegurat que els Estats Units han de canviar per evitar noves tragèdies i ha proposat canvis profunds, això sí, sense entrar en detalls. S'ha d'acabar amb aquestes tragèdies, diu, però no ha parlat en cap moment d'armes en el seu discurs. I recordem, Ignasi, que l'índex de morts per armes de foc als Estats Units és 10 vegades superior al d'Europa.
Doncs bé, deixem fins aquí l'exposició dels temes. Si tenim temps, farem alguna referència a aquesta positiva marató on la solidaritat s'ha tornat a veure en un país que en això doncs és fort, malgrat les difícils situacions. Més notícies, Sara, a les 9. Gràcies, bon dia.
Bon dia, fins ara.
Una pausa i continuem amb la tertúlia, amb el president de l'Observatori del Tercer Sector, Quim Sabater, amb l'oftalmòleg Joan Carles Reiteri i amb el regidor d'Esquerra a l'Ajuntament de la Seu d'Urgell, Miquel Caminal.
Volem canviar el món, però quan disposats estem a canviar nosaltres mateixos? Cada dilluns a les 8 del vespre, .org, el programa per descobrir iniciatives, projectes i canvis d'actitud per un món i una societat millors. .org, amb Joan Ortiz, els dilluns a les 8 del vespre, a Ràdio Estel i Ràdio Principat. Repetició del programa els dimarts a la mitjanit.
Aquest Nadal tu ets l'amic invisible de Barcelona. Fes-te visible entre els que et necessiten. Suma't a les ONG socials. Informa't al 93 320 35 46 o a www.donemelmillordenosaltres.cat. Taula d'entitats del tercer sector de Catalunya. Amb el suport d'Acord Ciutadà per una Barcelona inclusiva. Ajuntament de Barcelona.
Soc l'Antoni. Vaig viure al carrer durant 8 anys. Abans era venedor. Mai m'ho hagués imaginat. Mai.
Arrels atén persones com l'Antonio, homes i dones dignes vivint una situació indigna. Col·labora perquè ningú dormi al carrer. Fes-te soci d'Arrels. Truca al 93 551 48 34 o entra a ningudormiralcarrer.org.
Hi ha un lloc on van viure els dinosaures, amb castells de frontera de l'època medieval, on visitar la col·legiata de Santa Maria de Mur, amb el millor cel de Catalunya, el Parc Astronòmic del Montsec i el Centre d'Observació de l'Univers. Uns vins reconeguts a tot el món, amb una natura i una reserva d'animals i aus coneguda a tota Europa. Un lloc que va estar ocupat pel mar Atlàntic. I al bell mig de tot això, el conjunt rural Cal Soldat, amb la seva història romàntica, el poblet de Collmorter, el Pallars Jussà. Silenci, natura i màgia. Veniu a veure-ho. Contacteu al 620 41 55 36 i a la web calsoldat.com.
Com Bé l'editorial presenta els tres títols ideals pels regals dels menuts d'aquestes festes. Juguem a Fer de Mestre, un llibre escenari amb més de 60 complements per jugar. 10 ciutats i un somni, el llibre pop-up per viatjar i somiar desperts. I els 10 millors jocs de sempre, que inclou tauler, fitxes i un dau per muntar. Aquestes festes, res millor que Com Bé l'editorial. Més informació a combeleditorial.com.
Aquest Nadal a Hipercor les bones notícies arriben de dues en dues. Notícia número 1.
Llagostins de qualitat superior de 30-40 peces per quilo a 9,50 euros al quilo.
I notícia número 2.
Fins al 5 de gener pots descomptar de les teves compres l'import dels vals i bonificacions que vas aconseguir a la nostra campanya d'aniversari.
Hipercor, Nadal i per millor.
Saps que hi ha una altra manera de fer salut? Descobreix la consulta del doctor Miquel Pros. Vetllem per la teva salut i la de tota la teva família de forma natural. Una medicina respectuosa amb la persona, escoltant les teves necessitats. Pautes alimentàries, medicació natural, ventoses, ozonoteràpia, homeopatia, un gran equip de terapeutes al teu servei. Doctor Miquel Pros, a Barcelona, Montaner 551, telèfon 93 212 1504. I a Girona, enmig la natura, a Solius, Santa Cristina d'Aro. El primer cafè de Ràdio Estel. Connectats a l'actualitat des de primera hora.
Quatre minuts i seran tres quarts de nou. Compartim avui la tertúlia d'actualitat del primer cafè de Ràdio Estel amb el regidor d'Esquerra a l'Ajuntament de la Seu d'Urgell, Miquel Caminal, amb l'oftalmòleg Joan Carles Reiteri i amb l'expert en polítiques socials i president de l'Observatori del Tercer Sector, Quim Sabater. Bé, sobre l'escenari de pactes parlava el senyor Caminal d'una sèrie de fets que són inqüestionables, la manifestació massiva de l'11 de setembre passat, tot el que és el dèficit fiscal de Catalunya, vostè ha dit l'espoli fiscal, un concepte doncs, que potser no tothom comparteix, però que és evident que hi ha un problema, que hi ha un problema i que això ha donat peu a l'escenari actual. Estan d'acord la resta amb això que deia el senyor Caminal abans?
Jo estic convençut que les polítiques que cal fer en aquest quatrienni de la legislatura han d'anar adreçades fonamentalment a enfortir el ja debilitat estat del benestar, això és evident. Ara, jo crec que això no es pot contraposar al procés sobiranista. El procés sobiranista que tendeix a que nosaltres, com a país, tinguem capacitat per prendre decisions sobre la nostra economia, la nostra manera d'organitzar-nos, la nostra manera de recaptar, la nostra manera de lluitar contra el frau fiscal, que crec que aquest és un element que hem de tenir en compte. Les xifres són escandaloses en el nostre país i, per tant, més enllà de l'expoli, hem de parlar de com lluitem contra el frau fiscal de les grans famílies i les grans empreses ubicades també a Catalunya i amb això disposar de recursos suficients que en tenim, tal com diu Europa. És a dir, Europa ja ha dit que Catalunya seria un país viable en el cas de fer un procés d'independència. Per tant, jo crec que aquí s'ha de fer un procés paral·lel i no es pot contraposar que una cosa va contra l'altra. Em sembla que no és... Ara, que no podem oblidar que hi ha necessitats bàsiques, que hi ha gent que ho passa molt malament, això és evident. Però, en tot cas, si anem cap a unes estructures que ens permetin gestionar millor les nostres capacitats, a mi em sembla que ha d'anar a favor d'una millor redistribució, d'una millor justícia social, d'uns millors serveis socials, d'una millor sanitat, d'una millor educació i, per tant, d'enfortir la capacitat de fer que l'escala social la retrobem, no?
Per tant, no seria incompatible una cosa amb l'altra.
Jo crec que no.
El debat sobiranista amb la prioritat social. En tot cas, els ciutadans podem exigir eficàcia als polítics, això sí.
Jo crec que, efectivament, estem en una situació realment crítica, perquè els polítics estan molt allunyats de la realitat, molt allunyats. La gent que es va manifestar l'11 de setembre, gran part no demanava independència. aquí s'està... No, perquè jo conec molts que hi van anar i no són independentistes. Vull dir, la gent estava farta.
El crit, però, es va sentir molt, això bueno, sí. Clar, sí. Molta gent
com,
que
cridava. Com ara, quan hi ha els que es manifesten, els metges, els meus companys que es manifesten, a Madrid doncs, hi havia banderes de l'orgullo gai i tal, bueno, perquè tothom aprofita i s'apunta a la primera manifestació que hi hagi. No? Però això no vol dir que tota la gent estigui d'acord amb aquesta proposta. Bueno, independentment d'això, clar, aquí és que és molt curiós, perquè és que el senyor Miquel, per exemple, no? El seu partit, quines propostes econòmiques fa pel país per tirar endavant? Home, repartir la misèria que ens estan traient els de Madrid?
Recuperar algun impost, em sembla.
O crear riquesa. Finançarem el nostre país a base d'impostos o crearem riquesa? Aquesta és la gran diferència. És que si vostè gasta 4 i recapta 2, no en sortirem. M'entén? O sigui, vostè ha de fer que el país creixi amb riquesa, amb treball, amb ofertes de treball, que la gent tingui feina i llavors posi impostos, però és que aquí no veig cap polític que tingui la ment tan oberta com per fer el país més ric. Veig que els polítics tenen la ment doncs, per això, doncs, per descomptat que s'ha de perseguir el frau fiscal. Escolti, estem amb un grau impositiu d'impostos en aquest país superior a la mitja europea.
Que no caldria que fos tan gran si el frau fiscal fos menor.
Efectivament. Vull dir, però no es tracta de repartir això, es tracta de crear riquesa. I els polítics no parlen
sí, però per crear riquesa cal que no retallin capacitats que tenen els països. En aquest moment, qui està manant, que són els capitals, el que està imposant és ells cobrar allò que se'ls deu per davant de qualsevol inversió que tingui a veure amb el desenvolupament. Fins i tot comencen a estar espantats a Alemanya perquè han imposat una política de retalls a tots els països del seu entorn que ara fa que no es pugui comprar. I Alemanya comença a estar entrant, sembla ser que pot ser que entri en recessió. Uh-huh. Bueno, s'ha creat, o sigui, els grans capitals han volgut recuperar la inversió que havien fet durant els últims anys i ara es troben que no hi ha capacitat d'inversió.
Però vostè està d'acord
amb mi... I no és un tema només d'impostos. No és un tema només d'impostos.
Vostè està d'acord amb mi que si recapta 3 no pot gastar 5?
No, això és un altre tema.
No, no, és el tema, perdona.
No. Jo no estic d'acord amb això perquè jo crec que un estat, si recapta 3 s'ha de gastar 5, si això provoca que hi hagi...
Doncs aquí ja anem malament.
Aquí hi ha diferències.
Hi ha moments en els quals cal que l'estat es... s'endeuti.
Sí, però durant 10 anys,
s'endeuti, com ha passat fins ara? S'endeuti de forma racional, que hi ha maneres de fer-ho. Hi crec.
Sí, són dues maneres de veure tot el marc socioeconòmic global, no?, en aquest cas. Però el senyor Caminal, com que ha rebut diverses al·lusions a Esquerra i als pactes, potser té coses a dir, també.
Sí, evidentment, el dia 11 no tothom que es va manifestar, que 1.500 de persones eren independentistes, sinó Esquerra Republicana segurament que tindria una majoria absoluta. L'eslògan d'aquella manifestació era Catalunya un nou estat d'Europa. I això sí que ja estaven d'acord totes aquestes persones. I referent als deutes o l'autofinançament d'un estat propi, bé, si nosaltres només que l'estat espanyol complís amb les seves compromisos que estan escrits i signats, aquests 8.000 milions, per exemple, que ens deuen i que no ens pagaran, segurament que la sanitat aniria més bé, segurament que l'educació aniria més bé. Penseu que nosaltres tenim una economia, per exemple, amb el que són les prestacions d'atur o les prestacions de jubilació, som autosuficients, tenim superàvit. El que passa és que se'ns ho mengen. I si no fem la comparativa, ara parlem només de la part fiscal, ai, de la part financera. Al País Basc, que tenen aquest règim foral, avui en dia tenen un 10% d'atur. Imagineu-vos vosaltres si el País Basc, en lloc de tindre el problema del terrorisme, no l'hagués tingut, que les indústries s'haguessin quedat allà. Aviam, si no seria una autonomia suficient, rica i amb un estat social, diguéssim, òptim, doncs això és el que volem pel nostre estat, un estat independent dintre d'Europa, i tenim nosaltres estructures econòmiques per funcionar. Jo crec que som suficientment sostenibles econòmicament i a partir d'aquí s'ha de treballar per aquestes estructures d'estat. Jo crec que l'esperança d'aquesta gent que van sortir al carrer no s'ha de tallar i a més vull dir, per aquí va la línia, per aquí va haver la convocatòria d'eleccions anticipades i la democràcia d'això, la gent es manifesta, la gent diu el que volen i a partir d'aquí hem d'agafar la línia que ens marquen. I referent als impostos o no, ja veiem com anem, Quan surt una idea on podem compensar una part dels impostos, com això que va sortir d'eliminar l'euro eliminar l'euro per recepta i compensar-ho amb l'impost, amb tornar a aplicar l'impost de successions, que encara hi sortirien guanyant, que afecta molt poca gent, des de Madrid se'ns ho estan carregant tot. Quan surt l'impost sobre les imposicions de capital bancàries, ara se'ns l'han carregat, no ho deixen aplicar. I són petits detalls que poden ajudar molt a l'economia del país.
Són detalls que... perdona, Quim.
Miquel.
Miquel, sí.
És que són detalls que són molt importants, perquè vostè mateix...
I tant.
Diu, si nosaltres, si tota la gent que es va manifestar doncs, hagués sigut independentista, ara tindríem majoria absoluta. Fals. Vostè és Esquerra Republicana. Esquerra, no s'oblidi de la paraula
Esquerra.
Hi havia
altres formacions independentistes.
Per tant, les polítiques són d'esquerres. Què vol dir això? Imposició màxima, per exemple, doncs, la renta del capital, no? I és una política que es pot fer, però clar, molts diuen...
Polítiques socials,
molts diuen, escolti, és que si fa això, els capitals marxaran,
o no.
Com està passant a França.
O no.
Sí, està passant a França. Per tant, de què estem parlant? D'empobrir més el país o de fer-lo més ric? Per què no ho fem al revés? Per què no diem, no, vostè vingui aquí, que el gravarem menys. Veuràs com els bancs s'omplen de diners dels altres que venen aquí per fer... M'entens què
ho dic? Són polítiques especials com...
No. El que estic dient és que són polítiques diferents per crear riqueses. I aquest senyor confon la... No, confon l'autogovern i la independència amb polítiques d'esquerra. Escolti, que ja sabem on va.
La riquesa s'ha de crear des de la inversió privada, això és evident. I s'ha d'afavorir la inversió privada. Però hi ha d'haver-hi una intervenció de l'Estat que faci que la riquesa es redistribueixi. I la redistribució es fa mitjançant impostos.
Efectivament.
I, per tant, que hi hagi polítiques de reinversió, de creació d'ocupació, de creació d'economia productiva, perquè, aviam, si ho deixem tot en mans de capital, ja sabem què ha passat. El capital busca el màxim rendiment amb el mínim esforç, i això és especulació. I passa el que passa... I passa el que passa. Per tant, buscar l'equilibri. És a dir, jo estic d'acord amb en Joan Carles, que diu no hem d'anar a l'asfíxia, però hem d'anar a un marc amb una certa estructura de control dels capitals que vagin a polítiques, a accions productives, que vagin a inversions productives, i a partir d'aquí establir un marc amb un equilibri sempre complicat en el qual hi hagi capacitat suficient perquè tothom vegi que hi hagi expectativa en el seu desenvolupament professional i laboral i alhora hi hagi la recaptació perquè això pugui tirar endavant els serveis bàsics.
Això és el
repte que tenen tots els polítics. Jo comparteixo dues coses que diu el Joan Carles. Una, els polítics a vegades estan massa lluny de la realitat i això és evident. I el cert és que les enquestes els donen una valoració cada vegada més negativa. Aquí s'ha de fer alguna cosa. No ens podem permetre, en una democràcia com la nostra, que hi hagi aquesta llunyania entre els polítics i la societat. Això és un desastre, perquè vol dir que qui ens mana o qui està obligat a administrar la cosa pública no té la confiança del... I aquí cal fer alguna cosa.
Uh-huh. Avui es constitueix...
I per altra banda... Sí, perdoni. Per altra banda... Hem de considerar i revaluar la dedicació a la cosa pública, perquè és que si no ens trobarem que per molts esforços que es facin no arribarem mai enlloc.
Uh-huh. Avui a la tertúlia ens acompanya l'expert en polítiques socials Quim Sabater, l'oftalmòleg Joan Carles Reiteri i el regidor d'Esquerra a l'Ajuntament de la Seu d'Urgell, Miquel Caminal. Han exposat vostès moltes diferències, fins i tot de sistema, també diferències sobre el context polític actual. Avui es constitueix el Parlament i el pacte entre Convergència i Esquerra per tota la legislatura no està tancat, però sí per la investidura. Hi ha alguna novetat que es pugui dir ara, senyor Caminal? Tot i que vostè em sembla que no és diputat, no anava a les llistes.
No soc diputat, no anava a les llistes, però soc bastant actiu i vaig estar al Consell Nacional d'aquest dissabte.
I com estan les coses?
Les coses estan clares, estan obertes, vull dir, no hi ha res d'amagat. Esquerra... afavorirà la investidura d'Artur Mas properament, vull dir, no farà falta arribar a la segona votació i a partir d'aquí s'ha d'anar treballant igualment dintre del que és el pacte polític entre les dues formacions. Hi ha molts punts d'acord, moltíssims, i Esquerra no deixarà, tot i que donarà tot el suport possible en el govern que sortirà d'aquesta legislatura, o d'aquesta formació, de, que, a part, no deixarà de banda la seva acció com a cap de l'oposició. I aquí és on s'han revolucionat una mica les altres formacions polítiques, on ja demanen també la seva quota dintre dels resultats de les eleccions, que també volen prendre part d'aquest projecte i entrant doncs, descalificant que això no pot funcionar i que els sembla que els altres tenen la solució. Jo crec que aquest projecte de govern que s'inici serà un govern especial, és un govern que no pot ser amb una gestió normal, sinó que és un govern que ha d'anar treballant ja cap a les estructures d'estat i, per tant, s'ha d'enfocar dins d'aquest full de ruta. I a partir d'aquí, jo crec que Esquerra no impedirà mai que sigui suficient el seu suport per governar de manera, diguem, el més fàcil possible, que no serà fàcil. No serà fàcil no només per la nostra gestió, sinó pel que ens vindrà de l'estat espanyol, que ens bombardejaran contínuament i d'una manera molt aferrissada. I jo penso que aquí ens hem de conscienciar tots de que això ho patirem, i ja ho estem patint, però encara serà encara més dura d'aquí en endavant.
Doctor Raideri, senyor...
Sí, no, efectivament, jo crec que el més difícil que tenen ara és, amb els pressupostos, doncs, fer quadrar els números, no? Vull dir, perquè possiblement hauran de demanar rescats cada 2x3, com estan fent fins ara, i això és dur per part del govern que mana i dels que li donen suport. Bé, jo, a mi el que em sap greu és que amb tot això que s'està discutint i de les estructures d'estat no es faci també una autocrítica sobre la gestió que s'ha fet fins ara del govern que ha sortit, no? Que segur que hi ha coses que han de millorar molt, despeses que han fet que eren totalment innecessàries, en fi, i això ha passat per alt i ningú s'hi ha posat a fer un control seriós de com s'ha administrat fins ara el govern, no?
Bueno, l'autocrítica hi ha existit i és, fins i tot des d'Esquerra s'ha admès la part de mala gestió que es va fer en l'últim tripartit, i per tant això està sobre la taula i és evident que ha sigut així, i a partir d'aquí s'ha de racionalitzar tots aquests recursos. Sabem perfectament on estem, però això ha de canviar una mica la gestió de govern, que ha de passar de ser un govern normal a ser un govern, diguem, excepcional en aquest cas.
Senyor Sabater.
Sí, jo comparteixo que els reptes estan amb l'eficàcia i eficiència. Moltes vegades oblidem que els governs estan obligats a prioritzar allò que cal prioritzar, i en un moment en el que es disposen de pocs recursos, aquestes prioritzacions han de respondre molt a les necessitats bàsiques, a cobrir necessitats bàsiques. No oblidem, per altra banda, que el pressupost que gestiona la Generalitat és un pressupost molt finalista, és a dir, ha de pagar mestres, ha de pagar metges, ha de pagar Mossos d'Esquadra i ha de pagar els auxiliars de justícia. Bàsicament això és el gran
hi ha una emergència.
I per tant, bueno, i els serveis socials, clar. Amb les retallades que li venen de Madrid, que imposen determinades qüestions. Jo ja em sembla que ja he dit alguna vegada aquí que hi ha un compromís per pagar els centres especials de treball que depenen d'una llei estatal i que l'Estat incompleix i que obliguen els centres especials de treball de Catalunya a passar-ho malament perquè l'Estat incompleix el compromís imposat per una llei estatal, ja no amb la Generalitat, perquè són diners que arriben directament de l'Estat, passen a la Generalitat i la Generalitat només paga. I el que hauria de ser el 75% del pressupost de les persones amb especial dificultat, per raó de la seva discapacitat, resulta que aquest any, si arriba al 50%, ja serà molt. Clar, amb això, per molt que la Generalitat intenti fer polítiques eficaces, ens hem de trobar eines que ens permetin gestionar això, no?
Bé, doncs, amb aquesta prioritat que des d'Esquerra mateix, no?, s'ha qualificat de pressupostos d'emergència, no?, de situació d'emergència, es sobra...
I esperem el que vindrà.
I esperem el que vindrà després, exacte. Bé, senyors, encara que siguin només 2 minuts, comentar l'impacte per la matança de Connecticut. Tots els qui ens escolten i vostès mateixos ja coneixen la dura notícia que ens arribava divendres a la tarda, hora d'aquí, quan un noi, sembla que d'uns 20 anys, assassinava 26 persones en una escola. Una vegada més, el tema de les armes.
Sí, el tema de les armes, el tema de com un noi de 20 anys pot entrar en una escola, això és una cosa que jo surt de la meva capacitat de raciocini. És a dir, no ho puc entendre. No ho puc entendre. Només comprendre el dol
terrible de les famílies que han perdut criatures per una acció de bogeria, una acció de deshumanització, no? I per tant,
de màxima perversió, podem dir, no?
De màxima perversió, i evidentment cal un control d'armes, cal un control d'armes. Algú proposava com a contrapès d'això que els mestres anessin armats, Déu-mos en guardi, no?
Encara seria pitjor.
Jo crec que és una societat molt, molt complexa en aquest sentit. Tenen, és un dret constitucional, el fet de tindre armes. Crec que, i la majoria està d'acord amb això. Crec que és una d'aquelles coses que encara que la majoria estigués d'acord s'hauria de canviar.
El mateix Barack Obama ho ha insinuat en la seva conversa.
No hi gosa, no gosa. Perquè
són molt forts.
Hi ha una indústria molt forta.
Són milions d'armes que es venen cada any.
És molt complicat i és una filosofia americana. Veiem d'on venen, no? I comprar un rifle, una pistola o qualsevol arma, quasi és com anar al supermercat i portar la penjada al coll pel carrer i no passa res. Que una persona tingui un trastorn, això pot ser una cosa normal i és incontrolable. El problema és quan aquesta persona té unes eines per fer molt mal.
Doncs bé, s'ha dit també aquest cap de setmana que, per exemple, a Noruega no hi ha permís d'un pertorbat il·legalment una arma pot fer autèntiques barbaritats. Doncs esperem que això no es repeteixi, és l'únic que podem dir, no? Ens queda lamentar-ho i, evidentment, exaltar alguns testimonis heroics, com el d'una professora, la premsa ho recollia aquest cap de setmana, que va salvar uns nanos, un grup de nanos, ficant-los a l'armari i enfrontant-se ella directament a l'assassí durant la seva vida en un autèntic gest de martiri. I també destaquem l'element religiós als Estats Units, la quantitat de pregàries que s'han fet velles de catòlics, protestants i d'altres creences. Gràcies, senyors, per la seva participació avui, encara que acabem amb una notícia trista, però no tenim més remei que fer-ho. Quim Sabater, Miquel Caminal i Joan Carles Reiteri, els avanço els millors desitjos per aquest Nadal, per si no ens trobem.
Bon Nadal, malgrat tot.
Això mateix, desitjo de bon Nadal. I que vagi bé la legislatura, senyor Caminal, per la part que li toca, també.
Ho desitgem com a propòsit pels anys que venen.
I tant que sí. Adéu-siau, bon dia.
Bon dia.
Són les 9 i ja gairebé un minut, amb la Sara Cruz als titulars d'última hora, després el comentari de Josep Miró i Ardèvol, i després, com us anunciàvem abans, tirem un testimoni de lluita contra el càncer. És un doctor en pedagogia, Xavier Malgarejo, que juntament amb Josep Maria Cervera acaben d'escriure el llibre Davant l'adversitat, amor i llibertat. Això i més fins a les 10.
Són les 9 del matí.
Hola, molt bon dia. Avui es constitueix al Parlament la desena legislatura. Els 135 diputats que van sorgir de les eleccions el passat 25 de novembre assistiran avui a aquesta sessió constitutiva. Quedaran només 10 dies per celebrar el ple d'investidura del president de la Generalitat. CiU i Esquerra mantenen encara obertes les negociacions per aconseguir un pacte d'estabilitat. Marxem a l'exterior perquè el president dels Estats Units, Barack Obama, va arribar ahir a la nit a la localitat de Newtown, que viu encara consternada per la matança de divendres en una escola de primària en què, recordem, hi van morir 26 persones, entre elles 20 nens d'entre 6 i 7 anys. Obama, que es va reunir amb totes les famílies afectades per la tragèdia i que va participar també en una vetlla i en una cerimònia interreligiosa, ha reclamat un canvi per tota la societat perquè no es torni a repetir una tragèdia com aquesta. Tornem a casa nostra perquè en plena crisi la Marató de TV3 dedicada al càncer bat el rècord de recaptació amb més de 10 milions d'euros. Mai abans, a les 21 eleccions precedents, s'havien recollit tants milions. Qui encara vulgui fer donatius i pot col·laborar fins al 31 de març a través del web de la Marató o bé fent un ingrés també bancari directament al compte que la Marató té a la Caixa. En esports, el Barça de Tito Vilanova camina en pas ferm cap al títol de Lliga després de derrotar ahir l'Atlètic de Madrid al Camp Nou per 3 gols a 1. El Barça va jugar en un ambient d'eufòria per l'inesperat i sorprenent empat a 2 del Real Madrid contra l'Espanyol. El Barça té ara 9 punts d'avantatge a la Lliga sobre l'Atlètic de Madrid i 13 més que el Real Madrid. I a aquesta hora connectem amb el Centre d'Informació Transmet per conèixer com està l'estat dels transports públics a l'àrea metropolitana de Barcelona. Jordi Penya, bon dia.
Hola, bon dia. Per avui hi havia convocades aturades parcials, els autobusos de TMB finalment desconvocades i, per tant, podem parlar de normalitat del transport públic de l'àrea metropolitana de Barcelona, cap mena d'incidència ni problema, així ho indiquen els diferents operadors de metro, autobusos, tramvies, ferrocarrils de la Generalitat i Rodalies de Catalunya. És tot de moment des del Transmet. Molt bon dia.
Gràcies, Jordi. Bon dia. Fins aquí les notícies. Tornem, com sempre, amb més informació quan siguin les 10.
en primera persona, una reflexió sobre l'actualitat del dia.
Les 9 i 4 minuts, el comentari de l'actualitat avui ens arriba de la mà de Josep Miró i Ardèvol, president de l'Associació E-Cristians i membre del Pontifici Consell per als Laics. Senyor Miró i Ardèvol, bon dia, endavant.
Bon dia. En plena polèmica amb el ministre Huert, apareixen les primeres noves dades de fonts internacionals assenyalant el fracàs de l'ensenyament a Espanya. En aquesta ocasió, a primària. Són dades que venen a confirmar el que reiteradament ens ha anunciat el famós informe PISA sobre secundària. El nostre ensenyament està no malament, sinó molt malament. El fracàs escolar, l'abandonament escolar primerenc, fa estralls. El 21% de les persones entre 15 i 29 anys són ni, ni estudien ni treballen. Naturalment, en aquesta situació pesa l'atur, però no és de lluny tota l'explicació. Senzillament, una part del nostre jovent viu en el limbe. En aquest context espanyol, Catalunya no està pas gaire bé. Millor, curiosament, en la comprensió lectora, i dic curiosament perquè aquest hauria de ser l'àmbit en el que, si fossin certes les teories sobre la marginació del castellà, les coses tindrien d'anar de mal borràs, tindrien de tenir una pèssima qualificació. Però no, on anem realment més malament, en termes de comparació, és en matemàtiques i sobretot en ciències. La història de la llengua una vegada més es demostra que no funciona. Quan hom està en aquest estat crític, pensar que es tracta tan sols d'un problema escolar és un gran error. Els nois i noies són educats i ensenyats o instruïts, com vulgueu, per quatre grans subjectes. Primer de tot, el més decisiu, el que marca la diferència en el rendiment escolar, és la família. En ella radica la capacitat educadora. En segon terme, l'escola. Com a tal, i també diferenciant, perquè no és exactament el mateix el paper del centre escolar que l'aula, el conjunt immediat de companys d'estudi i professors. També és decisiu el temps de lleure i, finalment, el conjunt de la societat, el que envolta a cada noi i a cada noia. Tot això suma o resta. Per aquest motiu, quan un país com el nostre registra uns resultats tan dolents, ha de convèncer-se i enfocar les respostes en el sentit de que no està davant d'una crisi de l'ensenyament, de l'escola, sinó que viu una veritable crisi de societat. Que tingueu una bona setmana.
Ràdio Estel.
Necessites una cuidadora per a una persona gran?
O algú per les feines de la casa?
Busques persones per a un càtering, neteja de locals o atenció al públic?
93 443 30 40.
Anem per feina. La coordinadora per a la inserció sociolaboral amb més de 12 anys d'experiència i més de 300 particulars i empreses que ja han confiat en nosaltres.
Anem per feina. Més informació a anemperfeina.org, al mail anemperfeina@pangea.org i al 93 443 3040.
Ja podeu trobar a Editorial Bambú Els Guardians, els llibres originals que han inspirat la pel·lícula L'origen dels guardians. La història perfecta pels petits de casa aquestes festes. Regala bona lectura amb Editorial Bambú. Els Guardians. Més informació a editorialbambú.com.
On vius?
A Barcelona.
I on treballes?
A Barcelona.
On et diverteixes?
Doncs a Barcelona.
De quin clima gaudeixes?
Del de Barcelona.
Digue'm, des d'on veus el món?
Des de Barcelona.
I quina televisió veus?
Doncs...
A BTV trobaràs la millor programació sobre la nostra ciutat. Si t'interessa Barcelona, t'interessa BTV.
Nova iniciativa al Cinema Girona de Barcelona, les nits de Jordi Sabatés. Cada divendres a 2:15 de la nit, el pianista i compositor Jordi Sabatés presenta els seus espectacles de cinema i música en directe. Gaudeix fins al gener de Jordi Sabatés presenta Sherlock Jr. de Buster Keaton. Les nits de Jordi Sabatés, cada divendres fins al juny a 2:15 de la nit al Cinema Girona, carrer Girona 175 de Barcelona.
Has pres nota? Anem per feina @pangea.org o 93 443 3040.
L'altra cara del dia.
Davant l'adversitat, amor i llibertat. Aquest és el títol d'un llibre del qual volem fer avui la nostra particular presentació. Editat per Claret dins la col·lecció Contrastos, els seus dos autors, Josep Maria Cervera i Xavier Melgarejo, expliquen vivències amb la vida i l'amor com a fils conductors, com a denominador comú. Josep Maria Cervera, de 43 anys, és llicenciat en dret i després ha fet els estudis de Ciències Polítiques i de l'Administració a la Universitat de Barcelona. L'any 2010 va publicar el seu primer àlbum il·lustrat, La gasela Julieta ens posa a dieta, i és actualment editor de Claret. El febrer passat va publicar la seva primera novel·la, Elles són la meva sort, d'Edicions La Campana. Compagina la tasca editorial amb la de productor executiu de la sèrie de dibuixos animats L'illa del Far. I per la seva banda, Xavier Melgarejo, de 49 anys i fill de Barcelona, és doctor en pedagogia a la Universitat Ramon Llull i llicenciat en psicologia per la Universitat Autònoma de Barcelona. Des de fa 25 anys fa tasques d'orientació psicopedagògica al Col·legi Claret i des de fa 14 les combina amb la seva feina de professor. Des del 2003 i fins a l'agost passat, Xavier Melgarejo ha compaginat aquestes feines amb la de director del Col·legi Claret de Barcelona. L'any passat va ser nomenat per la consellera d'Ensenyament Irene Rigau membre de prestigi del Consell Escolar de Catalunya. I per parlar d'aquest llibre, Davant l'adversitat, amor i llibertat, els qui millor ho poden fer són els seus dos autors, que són avui amb nosaltres en la segona hora del primer cafè de Ràdio Estel, Josep Maria Cervera i Xavier Melgarejo. Bon dia a tots dos.
Bon dia.
Hola, molt bon dia.
Bé, són vostès coautors d'un llibre, podem dir que de vivències, un llibre de difusió de valors. Què és aquest treball que avui presentem? Senyor Cervera, si vol començar vostè.
Jo crec que és un llibre, primer de tot, de testimoni, o sigui, el testimoni del Xavier, que va travessar una malaltia important com és el càncer i que s'ha fet recentment la marató, no, de TV3 dedicada a aquesta malaltia. Però a part és un testimoni que aporta molt, no? O sigui, dins hi ha s'analitzen molts valors. O sigui, a mi quan em pregunten de què va aquest llibre, doncs sí, de lluita contra el càncer, també va d'amor, o sigui, l'amor, sobretot ell, la seva passió és per l'educació, l'amor pels nens. És un llibre que també parla de la família, és un llibre que parla de fe, o sigui, la seva fe incondicional també en aquest llibre surt a dins, reflexada. És un llibre que parla de la sanitat del nostre país, diu, a vegades ho afirma, no? Quina sort he tingut de néixer en aquest petit país i quina sort de la sanitat que tenim. Llavors toca moltes tecles. Jo crec que qualsevol es pot veure reflectit en el llibre perquè toca tantes tecles que segur que els enganxa.
L'experiència de Xavier Melgarejo avui ens serveix de testimoni, efectivament, perquè ell tenia una vida normal fins que uns dolors estranys van aparèixer a la seva esquena. Aquest càncer que se li va diagnosticar de seguida el va combatre en una lluita per analitzar alguns aspectes rellevants de l'existència de la vida humana. I és que quan estem malament, senyor Melgarejo, potser és quan ens preguntem coses amb més força que quan no tenim aquests problemes de salut?
Pues segurament. Segurament, quan et toquen el més límit que hi ha, no? Que és quan veus la mort molt propera, com va arribar el moment que jo ho vaig veure, doncs certament te fas moltes preguntes, no? I penses, bueno, i per què m'ha tocat a mi, com és això, què m'espera i com ho afronto tot això, no? I aquí ve el títol aquest del llibre, no? De dir, tots tindrem coses d'adversitat a la vida, no? I com ho afrontem? I com ho puguem afrontar-ho, no? I a mi m'agradaven aquestes dues paraules, que eren amor i llibertat, perquè jo crec que són dos valors centrals, no? Que jo també crec que són centrals amb la imatge que jo tinc de Déu, no? D'un Déu que ens estima incondicionalment, però que amb llibertat espera que ens movem aquí i l'ajudem a construir aquest petit món nostre, no? I per això tenim la llibertat de fer-ho o no fer-ho. I aquest és el sentit d'aquestes dues paraules que hi ha aquí, no?
Uh-huh. Ens pot recordar, per als qui puguin estar interessats a llegir el llibre, quan va passar això de la seva malaltia?
Pues mira, el setembre d'aquest, de l'any 2011, perdoni, doncs jo em trobava malament, em feia mal a l'esquena.
Si fa només un any i poc que li van diagnosticar el càncer.
Sí, sí, jo portava ja uns mesos que havia anat als hospitals mirant i deia, hosti, això em fa molt mal, em deien, s'ha trencat una vèrtebra o té vostè aquí una ferida greu, però jo deia, però això com pot ser? I em deien, és estrany. I al setembre amb els dolors es van incrementar i aleshores vaig anar a l'hospital de la Quirón i allà doncs, van tenir 10 dies ingressat i el 23 de setembre em van donar el diagnòstic de que tenia un càncer de pulmó i que se m'havia extès per metàstasis ja als ossos. I com que ho tenia bastant extès, doncs el pronòstic no era bo, no? Van dir, és desfavorable cap a vostè, ha de deixar de treballar del tot a partir d'ara i cuidis de la seva vida, cuidis dels seus fills i intentarem lluitar contra la malaltia i fins al dia a dia no sabrem què passarà. I el llibre parla una mica de com hem enfrontat aquesta situació i
en aquest any llarg hi han fet alguna intervenció quirúrgica, ha hagut de sotmetre's a tractaments de quimioteràpia.
I hem fet de tot.
I com està la cosa actualment?
Bueno, ara actualment tinc... O sigui, no hi ha cap senyal en aquest moment de càncer al meu organisme. Tenia doncs, la L2 de la columna, tenia doncs, el sacro, aquí el que seria la cadera, tenia el fèmur, tenia algun altre lloc més, i el pulmó, i en aquest moment no es veu cap senyal. Això és fruit de, per un cantó, descobrir que tinc una mutació genètica, perquè jo no he fumat en la meva vida.
Sí, ja ho diu en el llibre, vostè és un del 5% de càncers de pulmó que no fumen.
Bueno, o una mica més, no? Potser, sí, però que igual. No... Però no sóc, diguem, dels típics fumadors, no? I aleshores tinc una mutació que se m'ha activat i ha sigut la que ha provocat doncs, aquesta malaltia. Vam poder descobrir que era això i hi ha una medicació doncs, que el que fa és que no deixa créixer aquest càncer, almenys durant un temps. I ara estem amb tables, per dir una manera, ni el càncer em pot matar a mi ni jo, no el puc carregar amb ell, i durant un temps estem així. No sé quant de temps serà, però bueno, mentrestant segueixo vivint i...
Això és el més important. Sí, es valora el gran regal de la vida, no? El gran regal que ens ve de Déu, per als creients ho tenim molt clar, i un dia més és un regal. Els que no hem tingut càncer no ho valorem prou, però en el cas... El senyor Melgarejo segur que...
Sí, de fet, a mi una de les coses que em va espitxar a fer aquest llibre, a tirar-lo endavant amb ell, va ser un dia que me'n recordaré tota la vida que estava al despatx i que em va dir això, diu, jo cada matí quan em llevo és un dia més que m'han regalat. Llavors jo he de lluitar per llevar-me cada matí una altra vegada i poder estar amb la meva família, amb els meus nens i tirar endavant, no? I aquestes coses és el que tu deies, que et fan reflexionar, no? Perquè quan estàs bé, tot perfecte, però quan et fa mal alguna cosa, per petita que sigui, és quan realment penses, i no, i més davant d'una malaltia d'aquest tipus.
La seva aportació en aquest llibre de vivències de Xavier Melgarejo, senyor Josep Maria Cervera, és bàsicament de recollir, de preguntar i també doncs, d'exposar la vivència des d'un altre, no? En aquest cas, que no sigui només ell qui parla.
De fet, el tàndem surt primer de que el dia de Sant Josep a mi m'envia una carta que ell va enviar a tota la comunitat explicant una miqueta pues, la seva malaltia, com l'afronta. Em va impactar tant aquesta carta que li vaig dir, Xavier, això ho hem de publicar, això no pot quedar entre tu i jo i la teva comunitat, això ho ha de poder llegir qualsevol persona perquè jo crec que pot ajudar. Llavors el que hem fet amb la carta és refer-la una miqueta més a nivell de llibre i a partir d'aquí pues, hem desenvolupat tota la seva evolució de la malaltia i les conclusions finals que jo crec que són molt importants, no? El tema del llibre, jo reconec, i a més estic supercontent d'haver-lo fet perquè a mi m'ha enriquit i, a més, he tingut la sort que amb el Xavier he après moltes coses que no sabia. O sigui, dels luterans, de l'educació a Finlàndia... I, a més, que m'apassionava. O sigui, estàvem igual convocant un dia... Tenim una hora per parlar i passaven dues o tres hores i deia, escolta, és que me n'haig d'anar perquè tinc coses per fer, perquè suposo que és ja perquè és professional d'això, que com que és mestre, doncs, t'enganxa, no? I l'apassiona el que està explicant. Jo crec que al final del llibre, a més, ho explica molt, molt bé, no? Que el que he fet jo és donar forma i color i enriquir el contingut, no? Una miqueta. Llavors, ha sigut una feina de mà a mà que ens anàvem passant. Jo crec que hi ha una dificultat d'escriure a quatre mans, no? Que tu escrius alguna i li has de donar amb ell per dir, escolta, està bé això que he escrit? No, t'has equivocat amb això i això, això torna. Anem refent, no? Anem enviant i tornant. Però com a mi, com a experiència, ha sigut apassionant.
Efectivament, Xavier Melgarejo és mestre, pedagog, i la tesi doctoral que va fer parlava precisament sobre el model educatiu de Finlàndia, en el qual tant ens emmirallem quan sentim els resultats més dolents que tenim aquí a Catalunya i a Espanya. Alguna cosa sobre aquest model de Finlàndia? Quin és el seu secret?
Bueno, n'hi ha moltes coses, però bueno, si ho haguéssim de dir molt resumidament, primer creure en l'educació, que aquí no s'hi creu, Espanya no creu.
Creure vol dir creure en la seva importància,
en la seva importància i donar-la en tots els sentits. Invertir-hi, això vol dir posar diners, això vol dir que la gent l'hem de formar perquè és un valor important en el país, no fer aves i doncs altres coses que potser són importants però podem viure sense elles, però el prioritari del país són les persones. I no m'explico les infraestructures.
Sí, sí.
L'estructura més important d'un país és la gent. I si això no hi és així, doncs la gent, clar, evidentment...
La gent ben formada és la que podrà fer infraestructures, carreteres...
Però si vostè inverteix en les persones, perquè no és una prioritat, pues, i la prova és que Espanya porta 30 anys dedicant un 4,4% del PIB a l'educació. Tota la mitjana de la Unió Europea, tota, és de més d'un 5 i pico. I Finlàndia en té un 6 i pico. És a dir, si portem un retras tan enorme en coses que és degut, primer, que no és valor, això no és un valor principal. I aleshores, al torn d'això hi ha moltes coses. La família allà llegeix, són uns hàbits lectors tremendos, la gent, segurament perquè són luterans, i no es poden salvar si no es llegint. És a dir, per ells la lectura de la Bíblia és molt important, uh-huh. I tot i que la gent pot anar tan poc com aquí a les esglésies, el poço literal hi és en el país. I aleshores la gent llegeix perquè és una cosa que a nivell de tradició tothom la té i s'ha de veure. Si no ho veus, no t'ho creus. O sigui, les biblioteques cap de setmana pots trobar el 80% de les famílies. Això és impressionant.
Doncs, en tot cas, quedem, senyor Xavier Melgarejo, per parlar un altre dia sobre l'educació a Finlàndia, que segur que donaria per molta estona, i li agraïm que ens hagi fet aquesta petita exposició, aprofitant la seva presència avui a Ràdio Estel amb motiu del llibre Davant l'adversitat, amor i llibertat, que Xavier Melgarejo, juntament amb Josep Maria Cervera, han publicat conjuntament. Els agraeixo molt el testimoni de tots dos. Volen comentar alguna última cosa per acabar? Senyor Cervera, senyor Melgarejo.
Jo l'únic és dir això, que la gent s'animi, que llegin aquest llibre, perquè això toca tantes tecles, fins i tot el tema de Finlàndia està resumit en el llibre, llavors jo crec que és un llibre molt interessant per qualsevol persona. Mm-hmm. I sobretot molt important que aquest Nadal la gent compri i regali llibres. O sigui, és el típic producte d'oci una mica abandonat, no? I el que sí. Falta aquesta societat és llegir més, o sigui, la gent que llegi més. I si no el poden comprar, que vagin, el que diu el Xavier, que vagin a la biblioteca i que comencem a llegir.
Sí, aquest llibre, a més, és curt, és molt intens en el testimoni, però és curt, es pot llegir. A més, té un epíleg, té també unes notes sobre la presència de la malaltia a les xarxes socials, que això també, doncs, és molt bonic el que es pugui trobar allà, i altres... Sí. I altres agraïment, també,
sí,
a personalitats que s'han solidaritzat.
Sí, que m'han ajudat, sí. I jo potser dir-los que aquí hi ha una petita experiència, no meva, en aquest cas personal, de jo diria de pregària, si volen vostès, en Déu, no? Perquè és, o sigui, el diàleg que vaig tenir jo una mica amb Déu davant d'aquesta adversitat i com va anar evolucionant amb el temps. Així, doncs, és una experiència molt personal, molt íntima, però com que Josep Maria va insistir molt en què, per què no la fas pública, per què no pot ajudar els altres, pues bueno,
va semblar que podia ser.
I espero que pugui ajudar a algú.
I tant, segur que sí. El qui millor ho viu és el qui ho ha experimentat, però en tot cas, la comunicació als altres jo penso que sempre pot fer un gran bé. Doncs novament, gràcies a Xavier Melgarejo i Josep Maria Cervera per haver-nos acompanyat. Felicitats per aquest llibre que recomanem, editat per Claret, Davant l'adversitat, amor i llibertat. Bon Nadal i fins una altra.
Vinga, bon Nadal, gràcies.
A tots.
Ràdio Estel.
La Capella de Música de Santa Maria del Pi presenta el seu nou disc, Nadal al Pi. Les Nadales que ens agrada cantar i escoltar. Nadal al Pi, el nou disc de la Capella de Música de Santa Maria del Pi. El regal per aquestes festes.
Festa, alegria i xerinola. Tingueu a punt la copeta de cava Canals i Nubiola. Sempre hi ha un bon motiu per brindar. Vins i caves Canals i Nubiola. Qualitat i tradició.
Ei, nois, hi haurà raïm o el portem nosaltres?
Per celebrar el cap d'any, no prenguis riscos. Ves de festa en transport públic i si tens menys de 25 anys, utilitza la T-Jove. La manera més còmoda, sostenible i segura de sortir de festa. Bones festes. ATM. Autoritat del Transport Metropolità.
El Nadal és la festa més entranyable de l'any.
I perquè la celebris tal com es mereix?
El Corte Inglés et fa una proposició molt especial.
Ara tot el que compris t'ho financem.
Joguines, moda, decoració, electrònica...
Tot, tot t'ho financem.
Que passis un molt bon Nadal.
T'ho mereixes.
Nou disc de la Cobla Sant Jordi Ciutat de Barcelona. Nadales. Amb la veu de Carme Canela i la col·laboració de Roger Mas.
Allà sota una penya n'és nat un Jesuset.
Nadales, el nou disc de la Cobla Sant Jordi Ciutat de Barcelona per les teves festes de Nadal. Nou llibre de Benet XVI publicat per Editorial Casals. Maria, la mare de Jesús. Una bonica explicació pels nens sobre la figura de Maria. Un petit tresor per compartir en família l'alegria de la fe. Regala-la aquestes festes. Regala Editorial Casals. Més informació a editorialcasals.com. El primer cafè de Ràdio Estel. Una veu propera sobre la realitat. Món sense fronteres, amb Àngel Miret.
Seran 2:15. Comencem Món sense fronteres, com sempre amb la presència d'Àngel Miret, gerent de l'àrea de qualitat de vida, igualtat i esports de l'Ajuntament de Barcelona i també advocat i professor de la Universitat Pompeu Fabra. Senyor Miret, bon dia.
Bon dia i bona hora.
En aquesta setmana completa, última abans de Nadal, parlem de solidaritat un dia més, també d'altres temes socials. Comencem parlant d'unes patrulles solidàries que s'han posat en marxa per al sense sostre a l'estació de Sants, un focus que tenim molt a prop d'aquí, per cert, casualment, però que és un punt de trobada de marginació i d'indigència, malauradament, no? En aquesta problemàtica social global que vivim.
Sí, la gent que és de Barcelona, i potser els que tot i no ser-ho, doncs, ens visiten sovint, doncs s'hauran donat compte això, que al vespre a l'estació de Sants doncs, hi ha un nombre important de persones que dormen allà, o sigui, persones sense sostre. Aleshores, una dona, Clàudia Burg, estava una mica ja afectada i cansada de veure persones sense sostre i va decidir, a través de les xarxes socials, de buscar gent que, com ella, estiguessin amoïnats per aquest tema i volguessin participar en una iniciativa solidària portant en aquestes persones que dormen en allà, doncs, mantes, roba, sabates, menjar, etc. La seva sorpresa va ser que amb un no res hi ha 150 persones van recolzar aquesta iniciativa, ni es coneixien, per tant, es van conèixer el dia que van quedar un dia allà a l'estació de Sants per fer la primera actuació, i van quedar un dia, doncs, a 2:15 del vespre, es van adreçar a aquestes persones i, diguem-ne, els hi van facilitar aquestes ajuts als quals ens referíem. Reflexió sobre aquest tema. A veure, d'una banda, jo crec que aquestes persones, potser des de la meva perspectiva, diguem-ne, municipal i dels recursos que té l'Ajuntament, valoro més, no tant el menjar o la roba, que es poden aconseguir avui, gràcies a Déu, a molts llocs de la ciutat, començant pels propis serveis socials, és a dir, ningú ha de passar fred, ningú ha de passar fam, hi ha eines suficients, tant iniciativa pública com privada, perquè això no sigui així, però en canvi el que crec més important d'aquesta iniciativa no és tant això que plantegen ells, quan el que és la companyia, la visibilitat, el respecte, és a dir, adreçar-se a aquestes persones, que per molta gent, per molts de nosaltres, a vegades són invisibles, pràcticament, i tenir aquest detall del vespre, adreçar-se amb ells, xerrar, veure com estan, què necessiten, en què els puc ajudar, i per tant, benvinguda sigui aquesta iniciativa, com tantes, Ignasi, que a les que hem fet referència en aquests darrers dies, de que en aquest àmbit, diguem-ne, de crisi i de pobresa creixent en la que ens trobem, no obstant això, hi ha moltes persones que participen en aquest dolor de l'altre, en aquest sentir-se proper, en aquest sentir-se germà. D'una banda és això. De l'altra, i com una petita qüestió crítica, si se'm permet, no a les persones que mereixen tot el meu respecte, és que això no obstant, aquestes persones que dormen al carrer, i aquest és un tema que malauradament conec una mica, no és tant la necessitat material, deia la companyia, sinó que necessiten un acompanyament permanent. Que això és una mica el que fan els serveis socials de base. És a dir, aquí, al costat d'aquesta gent que dorm al carrer, moltes vegades, per exemple, hi ha malalties mentals, hi ha alcoholisme, hi ha, diguem-ne, desestructuració. I aleshores, el fet de subministrar això, òbviament, dona un ajut, però el que és important és fer un seguiment d'aquestes persones i ajudar-los a remuntar de forma que acabin sent autònoms, és a dir, que no visquin d'aquesta almoina, sinó que acabin sent els amos del seu propi destí.
Doncs important aquesta reflexió, interessant, des de la nostra total solidaritat amb les persones que ajuden al sense sostre, que són moltes. Anem ràpidament a altres temes. Un nom propi, el d'Anna Vives, una noia de 27 anys amb síndrome de Down, que ha fet una tipologia de lletra, fins i tot l'Ajuntament de Barcelona l'ha utilitzada, oi?, per la seva última campanya.
Bé, això és extraordinari. És a dir, aquesta és una nena, una noia, vaja, que ja té 27 anys, l'Anna Vives, que és una noia que, malgrat aquesta malaltia, diguem-ne, té una gran sensibilitat artística, i ella ha construït tota una escriptura que ha posat a l'abast de tothom, els seus germans. Ella són trigèmins, són tres germans, dos dels quals, diguem-ne, estan en plena normalitat, i aleshores ho han penjat a internet. És una lletra preciosa, qui vulgui doncs la pot trobar fàcilment a internet, i al setembre d'enguany l'han descarregat, d'aleshores ençà, o sigui, fixem-se que en dos mesos més de 350.000 persones, atenció, 350.000 persones de 79 països. Aquesta lletra és tan bonica, és tan neta, fixeu-vos en que la podeu trobar en els cartells, per exemple, la campanya general de l'Ajuntament de Barcelona està feta amb aquesta lletra. Si fixeu-vos en els cartells que trobareu a la televisió, i per exemple també es farà, és la que s'està utilitzant, però encara es farà molt més coneguda aquesta lletra pels Mundials de Natació que es faran a Barcelona l'any que ve. Doncs tot l'eix de publicitat dels Mundials de Natació s'utilitzarà la lletra de l'Anna.
De l'Anna Vives.
Sí, és molt important, no solament perquè això sigui una lletra bonica, sinó perquè això vol dir que aquestes persones, malgrat que tinguin algunes limitacions pròpies d'aquesta patologia, és veritat que poden tenir a vegades sensibilitats molt superiors als que diem que som normals, no? I per tant, escolta, una iniciativa que ens fa veure que aquestes persones tenen un espai no solament d'acompanyament caritatiu, sinó de projecció personal i d'utilitat social molt important.
La integració de les persones amb discapacitat, una qüestió, sens dubte, de gran importància en la nostra societat, i per això hem de treballar tots. Parlem ja com a últim tema segurament avui del programa Incorpora't, de l'obra social de la Caixa.
Doncs mira, el programa Incorpora't és un programa de l'obra social, efectivament, que fa una feinada que, escolta, hem de criticar els bancs, i des d'aquí ho hem fet quan ha calgut, però és una tasca extraordinària aquesta, que posa en contacte, diguem-ne, empreses receptores i entitats socials. Entitats socials, en aquest cas, més de 300 entitats socials. L'empresari demana un perfil i en 48 hores tenen el perfil d'una persona que està en un àmbit, diguem-ne, de dificultat d'incorporació al treball social. Estem parlant, doncs, d'expresos, estem parlant de persones amb patologies mentals, de persones grans, de persones, diguem-ne, qualsevol tipus de persona que té més dificultats de les ordinàries, que ja són prou importants com per incorporar-se a l'àmbit social. Mira, em vull referir, han aconseguit generar milers de llocs de treball, i vull referir concretament, perquè hem de parlar de les coses bé, d'una empresa que se'n diu Rango 10, que contracta moltíssimes persones per fer neteja. Per exemple, aquí a Barcelona, a hoteleria, aquest any han contractat ja 31 persones, amb una satisfacció absoluta per part tant dels contractistes com de les pròpies persones. I, per exemple, en l'àmbit en què jo he recollit aquesta notícia, doncs una dona, Abigail Martín, doncs, de la mina, sense estudi, sense experiència en cap feina, per tant, amb unes dificultats enormes, i en aquest moment està a través del Casal dels Infants, que és una de les entitats, doncs, ha aconseguit feina, igual que la Txema Charguer, contentíssimes, és dir, gent que ha trobat un espai de llibertat i, per tant, de professió i d'ingressos a partir d'aquests programes de la Caixa.
El programa Incorpora't de l'obra social de Caixa, de la Caixa, haurem de deixar altres temes pel proper dia, com, per exemple, l'Escola Catalana, que potser, si li sembla, doncs el comentem una mica més, ara que està també en màxima ebullició del debat el proper dia. Gràcies per la seva participació, Àngel Miret. Fins dilluns vinent.
Molt bé,
gràcies a vosaltres. A les portes ja del Nadal. Bon dia.
A les portes del Nadal, del naixement de Jesús.
Adéu.
Adéu-siau.
Ràdio Estel.
Soc l'Antoni. Vaig viure al carrer durant 8 anys. Abans era venedor. Mai m'ho hagués imaginat. Mai.
Arrels atén persones com l'Antonio, homes i dones dignes vivint una situació indigna. Col·labora perquè ningú dormi al carrer. Fes-te soci d'Arrels. Truca al 93 551 48 34 o entra a ningudormintalcarrer.org.
Editorial Barcino i la Fundació Carulla presenten el llibre Jesús i les dones d'Isabel de Villena en versió de Marta Pessarrodona, un clàssic de la literatura medieval catalana ara adaptat al català modern. A Jesús i les dones, l'abadessa Isabel de Villena narra la vida de Jesús accentuant el paper que les dones hi van tenir. Redescobreix-lo amb aquesta nova adaptació de Marta Pessarrodona per Editorial Barcino.
Aquest Nadal a Hipercor les bones notícies arriben de dues en dues. Notícia número 1.
Xai de llet Tierra de Sabor a 15,95 euros al quilo.
Notícia número 2.
Fins al 5 de gener, si pagues amb la targeta al Corte Inglés, financem totes les teves compres en un màxim de 3 mesos sense interessos.
Totes les teves compres.
Finançament subjecte a l'aprovació de financiera al Corte Inglés.
Hipercor, Nadal i per millor.
El primer cafè de Ràdio Estel. Una finestra oberta. La vida en solfa, amb Oriol Casals.
Benvinguts a l'espai en el que descobrim com la música es fa present a la vida. I avui serà a la vida d'un grup de persones d'Ordal. Fa 10 anys que es van proposar animar les celebracions de la parròquia de la seva vila. Passen dels 50, però encara avui el seu rector els anomena el grup de joves. Tots ells cantant posen la seva vida en solfa.
Els nostres protagonistes d'avui.
Jo em dic Ita i tinc 57 anys, soc de Barcelona i fa 10 anys que visc a Ordal.
Jo soc la Celi, soc d'Ordal i tinc 54 anys.
Jo soc la Núria i visc a Ordal fa 22 anys. Vaig néixer a Badalona i tinc 50 anys.
I jo sóc en Josep, tinc 60 anys, sóc el marit de la Núria i visc a Ordal de tota la vida.
Som un grup d'amics que ens trobem normalment a les misses del dissabte per animar els cants a l'església d'Ordal.
Coneguem la seva història musical.
Som uns quants estudiants que venim a fer una gresca, sent avui la nostra festa, tots venim com a germans. Tots nosaltres som de pau i venim amb alegria per celebrar aquest sant dia del gloriós Sant Nicolau.
Jo a casa es cantava poc, es cantava més aviat a missa. Llavors nosaltres també hi anàvem, també cantàvem, i me'n recordo molt de cantar el Sant Nicolau, i cada any cantàvem Sant Nicolau i feien un bisbató. El meu germà havia sigut bisbató, jo també.
Jo a casa escoltava moltíssima música clàssica, però al meu pare li encantava la música clàssica. Llavors a casa meva sempre sonava música clàssica. A mi sempre m'ha agradat la música, tant la clàssica com la moderna, com la folk, com tot. Jo què sé, Beethoven, Bach, òpera, vull dir, molta cosa, molta, moltíssima. Sarsueles també, perquè als avis també els agradava la sarsuela i la música d'aquesta. Ui, a mi em donava una sensació de tranquil·litat i a més vull dir que intento inculcar-los al meu net, vull dir que escolti música clàssica i ho intento moltíssim.
Jo, el meu pare i el meu avi han sigut de parròquia, amics de mossèn, molt propers a la parròquia. Llavors, el tipus de cançons que he sentit doncs, són aquestes de l'església. El meu pare ha sigut cantaire del cor parroquial i a l'avi també. I a mi, de sempre, no et sé dir una edat, però la música m'ha agradat sempre. I sé les lletres de cançons molt antigues. Totes les lletres de les cançons les tinc gravades. De petits ens feia molta emoció sentir la nit de Nadal, la cançó aquella de Ses Blanques Manetes. Anem a Betlem. Era molt entranyable, molt tendre. Recordo un any que inclús va nevar i que érem molt petits i estàvem allà a la Missa del Gall.
Jo crec que l'afició per cantar em ve de la meva mare, que quan jo érem petits a casa ella sempre cantava. És més, ara a la coral cantem algunes sardanes i sempre em porta el record de la mare que cantava aquestes cançons rentant i feinejant per casa. I després el pare ens posava molta música clàssica, no ens deixava moure, ens feia seure i escoltar, no podíem enraonar, i llavors no ho enteníem i potser ens semblava molt dur, però ara li agraeixo moltíssim perquè crec que l'afició per la música em ve d'aquí.
Després va venir a l'escola, al Col·legi Montserrat de Vallvidrera, doncs allà hi havia un grup de guitarres. Jo no hi anava, perquè volia molts diners i no podíem pagar les classes de guitarra, però jo m'hi fixava molt i vaig aprendre'n, vull dir, anar mirant, vull dir, autodidacta total. Llavors ja va començar l'època que anàvem a l'església també a cantar amb un grup, vull dir, aquella gent també me'n van ensenyar bastant. Bueno, convalleres total, jo almenys era convallera,
La cruel guerra brama i ell ha de partir. Jo no em vull quedar sola de dia ni nit.
Qualsevol moment tenies, per el que fa la guitarra, tant si estaves a la muntanya, com si estaves a l'església, com si estaves al centre parroquial, allà tothom cantava. La cruel guerra brama, vull dir, coses d'aquestes també bastant reivindicatives. Potser devia tenir, quan vaig aparcar la guitarra, uns 20 i pico d'anys, 22, 23. Ja es va quedar la guitarra, que encara la tinc, que me l'havia regalat el meu pare, fins a arribar a Ordal.
Demà ja és diumenge, l'altre està partit.
També tinc uns records molt tendres dels campaments d'estiu, les colònies d'estiu, dels monitors que ens acompanyaven, les cançons que ens ensenyaven, cançons de muntanya, els esquirols, la guitarra, sempre, tota la vida, m'acompanya. Vaig aprendre a l'escola, també devia tenir uns 14 o 15 anys, el meu pare m'acompanyava cada dissabte a Vilafranca, era com un extraescolar, i vaig aprendre allà a tocar la guitarra.
No.
Jo, després de més adolescent, vaig tirar més cap al món de la sardana. En el Col·legi dels Maristes de Badalona, on anava el meu germà, es va fundar un grup de sardanes i vaig entrar a formar part del grup. Diria, l'adolescència fins a la joventut, vaig estar ballant sardanes per tot Catalunya. Cada diumenge sortíem de concurs, ens ho passàvem molt bé, anàvem amb els pares també, fèiem una gran família. I en l'autocar, evidentment, cantàvem.
Jo de colònies anava cantant igual que diuen aquí les meves companyes i participava en coses de gent del poble, però per problemes potser de feina em vaig dedicar molt a treballar amb el meu pare i vaig poder dedicar poc temps a la música i potser a moltes coses de joventut. Potser vaig perdre una època, però la recupero ara.
Escolta'm, no siguis tan cruel, jo t'estic.
Doncs un bon dia, 10-12 anys enrere, potser ens plantejàvem que a la missa trobàvem a faltar joves i infants. Vam pensar que potser hauríem de fer una mica la missa més alegre, més dinàmica, i una mica doncs, ens vam plantejar això, un cop al mes, fer la missa jove. Sí, potser els joves de la missa som nosaltres, els que cantem d'aquí, que moltes vegades ens anomenem els joves, que cantem els joves, o el mateix mossèn que ens diu cor juvenil.
Un dels cantaires, que és l'ampista, va vindre a casa nostra a posar-nos la calefacció i em va deixar un caset i mentre jo feia la meva feina de la casa i ell anava fent de l'ampista, va dir, mira, escoltem aquest caset que és molt bonic. Era de Cairoi. Llavors havia una cançó que ens agrada molt. Llavors aquesta cançó, no sé, ens va com remoure i vam començar a dir, però si podríem cantar, aquesta cançó ens va inspirar. I llavors ja vam començar a moure fils. Després ja ens havíem reunit i vam començar amb una missa del gall. I precisament aquest any fem els 10 anys.
Jo vaig saber que hi havia aquest grup, feia moltíssima il·lusió tornar a tocar la guitarra i llavors els hi vaig parlar amb ells, els hi vaig dir, mira, jo toco la guitarra de fa molts anys, dic, no sé si me n'en recordaré, però bueno, això és com anar amb bicicleta, que sembla que no es perd, i vaig participar en una pleca Sobirats, va ser la meva primera actuació amb el grup. El dia 1 de maig, al Castell de Sobirats, que hi ha el santuari de la Mare de Déu de la Font Santa. Hi ha la Verge de la Font Santa i és la Verge que es venera allà. I es fa el que es diu l'aplec del pa i l'empenta. Nosaltres, doncs, cantem en aquella missa, es fa a l'aire lliure, es beneeixen uns panets i llavors la gent, antigament, doncs, es feia cua i es venerava la Verge i es donava un panet. I llavors la gent, per anar a recollir el panet, doncs, et donaven una empenta pujant l'escala mentre anaves a venerar la Verge. Llavors aquest panet es parteix en tres parts. Una es posa a la vinya, una altra a casa, i una altra te la menges tu doncs, per teu aliment espiritual, diguem. I la Núria et dirà la frase que es diu perquè jo no me la sé de memòria.
Pa beneït, no me'l menjo ni per gana, ni per set, ni com aliment, sinó perquè em serveixi a l'hora de la mort de sacrament. Gràcies a Déu tenim molts amics a dintre de l'Hospitalitat, de la Mare de Déu de Lourdes. I bé, a l'hora que vam formar el grup, doncs jo sabia moltes cançons gràcies a ells i als amics d'aquí a Ordal els deia podríem cantar aquesta cançó, doncs busquem la partitura. Jo em posava en contacte amb la Pilar, necessitem la partitura. I així hem anat aprenent moltes cançons.
Thank you.
Senyor, per sempre vençut a la mort. La joia brolla dels cors, hem d'anunciar-ho arreu.
La Ita es va dedicar a fer cançoners, tenim el cançoner de Nadal, tenim els cançoners amb els nostres acords, cançoners per la gent.
Nosaltres procurem que les cançons diguin coses, que ens serveixin per pregar, i a cada moment intentem buscar la lletra adient al moment que estem vivint. I fa que es creï un clima de recolliment i pensem que això ajuda a tothom.
Actualment som 11 persones, toquem guitarres acústiques. Ens hem marcat alguns objectius, dinamitzar la parròquia, pregar a través del cant, apropar-nos més als infants i als joves i fer que aquesta missa pugui ser una mica més alegre.
A mi m'omple moltíssim, perquè bueno, jo estic sola a casa, es va morir el meu home fa 3 anys i el fet de trobar-me amb ells, cantar, mirar de trobar coses noves, moltíssim, moltíssim. Jo crec que en aquests moments aquí al poble és el que m'omple més, el que estic fent amb moltíssima il·lusió.
Doncs a mi m'aporta el fet de potser anar a missa i poder cantar cançons que m'agraden molt i que els hi trobo un sentit quan les dic. M'ajuden això, a pregar i a trobar-nos amb els amics de tant en tant per assajar i cantar, cantar, que sempre m'agraden molt.
Bueno, a mi també m'agrada molt cantar, m'aporta que amb gent del poble ens trobem, per exemple, doncs, un cop poder cada mes per ensejar, ens trobem un cop cada mes doncs, per cantar, i fa que tinguem una mica més de relació i una mica més d'amistat entre tots nosaltres, perquè si no el món, tal com el tenim muntat, només ens cuidem de treballar, de casa i de poca cosa més. I així ens doncs, tenim bon rotllo un grup de joves i un cop cada any fem un sopar.
Et fa sentir feliç, no? La música transporta. Hi ha una amistat gran amb el mossèn, sents que ets un suport per ell, pel poble, i formes part d'un grup, formar part d'un grup ens fa sentir acompanyats, ens fa sentir vius.
Animar els cants de les celebracions litúrgiques o dirigir els cants és una altra manera de relacionar-se amb la música. Veiem què ens aporta.
Parlem amb Concha Trallero, musicoterapeuta.
Per una persona que és creient i que creu en el paper de l'Església i de la comunitat religiosa, doncs és molt important, se sent molt útil i molt valorada pel fet de poder dirigir els cants, perquè els cants són molt importants dins de totes les litúrgies i són una forma d'unir espiritualment tota la congregació amb un sentit de comunitat, amb un sentit d'expressió, d'elevació, i per tant la persona que dirigeix pot sentir que està fent una feina molt útil, no només pels companys, per la comunitat, sinó doncs també per el seu creixement espiritual.
Voleu compartir la vostra història musical? Escriviu-nos a ensolfa@radioestel.cat o deixeu-nos un missatge al contestador de Ràdio Estel 93 409 27 77.
I en els darrers minuts, dues cançons que els nostres protagonistes d'Urdal han triat per avui.
Hem triat la cançó de Sense vent, que l'acostumem ara a cantar en els comiats, en els enterraments. La primera vegada que la vam cantar va ser en l'enterrament del meu pare. Una cosina meva els hi va portar les lletres i la van cantar quan va morir el meu pare. I ara la fem moltes vegades perquè el que diu és molt bonic, parla de l'amistat, és molt bonica.
Gent que ve de fora es queden superparats de veure com participem en els enterraments. A veure, no vull dir que fem un enterrament alegre, però poder sí, vull dir, tot el poble participa i vull dir que nosaltres hi donem molt de sentit amb un enterrament. No soc prou fort. El text diu: sense vent qui pot navegar, sense rems qui és que avança, qui es separa d'un bon amic sense cap recança. Sense vent jo puc navegar, sense rems també avanço, però em separo d'un bon amic amb molta recança. M'encanta. M'encanta. Ja els hi tinc dit que el dia que jo em mori, que me la cantin. Ja els hi tinc dit a tots, sí, sí. I els meus fills, la meva família, tothom. M'encanta, m'encanta.
És que aquesta cançó també m'agrada molt perquè sobretot parla això de quan marxa un amic, li estàs dient que marxa però no l'oblidaràs. I és molt bonic. Jo també moltes vegades penso que ho deixaré escrit, que vull una sèrie de cançons que no faltin, i així és com hi ha gent que es paga en l'enterrament, doncs mira, jo vull deixar escrit les cançons que vull que em cantin. Sí, les cançons en moment així ajuden. Fa 20 anys vam despedir un amic que es va morir en 37 anys i sempre, sempre recordo les cançons que vam cantar en el seu enterrament i m'ajuda a recordar-lo quan canto aquelles cançons.
La segona cançó que hem triat és Si tu vols que la pau, que és una adaptació d'una cançó del Michael Jackson. There's a place in your heart, and I know that it is love, and a place that was brighter than tomorrow. And if you...
Jo particularment, quan escolto aquesta cançó, hi ha un moment que m'imagino que cauen globus i confeti del cel, de veritat. I m'agrada molt pels nens perquè és això, m'imagino globus i molta felicitat i que tothom està content.
A mi també m'agrada molt perquè és molt alegre i ja que a casa meva em posen l'etiqueta de la tieta Happy Flowers, doncs com és tan alegre també m'agrada molt pels nanos.
A veure, la versió que cantem nosaltres diu: si tu vols que la pau sigui un joc que no s'acaba, vine amb mi i en farem una de bona. Ja veuràs que bonic, guanyaràs un munt d'amics i estaràs més content que mil somriures.
La va adaptar el grup de joves de l'Hospitalitat i la vam treure d'allà.
La música per mi, crec que te la puc definir amb una paraula i és tot.
Jo m'agrada molt, també escolto bastanta música, molt de tant en tant, però m'agrada molt.
Com un oxigen, no?, que ja forma part, que ve amb mi, com la guitarra, sempre penjada, ve amb mi i és oxigen.
Cantar, jo cantar, cantar. No sé si ho faig bé o malament, però canto, i a casa sempre canto, i els meus fills em fan: prou, calla, però és que no ho puc evitar.
El que ens han proposat avui aquests parroquians d'Ordal va molt més enllà de posar música a les seves vides. Fan música perquè els altres cantin. És una manera de fer un servei que dona vida a la comunitat i que posa la pròpia vida en solfa.
Toni Huguet i Oriol Casals us han posat la vida en solfa. Ràdio Estel. Nova iniciativa al Cinema Girona de Barcelona. Les nits de Jordi Sabatés. Cada divendres a 2:15 de la nit, el pianista i compositor Jordi Sabatés presenta els seus espectacles de cinema i música en directe. Gaudeix fins al gener de Jordi Sabatés presenta Sherlock Jr. de Buster Keaton. Les nits de Jordi Sabatés. Cada divendres fins al juny a 2:15 de la nit, al Cinema Girona. Carrer Girona 175 de Barcelona. Catorzena temporada de concerts a Barcelona. Els dies 19, 20 i 21 de desembre a la Basílica de Santa Maria del Mar, el Masías de Händel, interpretat per l'Orquestra Barroca Catalana i el Cor Lieder Càmera. Un concert que ens prepara pel Nadal. Una obra irrepetible en un marc incomparable. Entrades a El Corte Inglés, Ticketmaster i Teleentrada. Més informació a concertsbarcelona.com. Ràdio Estel, emissora col·laboradora. Ràdio Estel, sempre amb la cultura.
On vius?
A Barcelona.
I on treballes?
A Barcelona.
On et diverteixes?
Doncs a Barcelona.
De quin clima gaudeixes?
Del de Barcelona.
Digue'm, des d'on veus el món?
Des de Barcelona.
I quina televisió veus?
Doncs...
A BTV trobaràs la millor programació sobre la nostra ciutat. Si t'interessa Barcelona, t'interessa BTV.
La tradició diu, farem xerinola i beurem cava Canals i Nubiola. Fem, doncs, tradició. Fem xerinola. Fem la copeta de Canals i Nubiola. Qualitat i tradició.
La il·lusió, el riure i la imaginació tenen un espai. Jugueteries Jack. Les millors marques de joguines amb les millors ofertes. I, a més, la targeta Jack plena de descomptes. Jugueteries Jack. A Barcelona, Tàrrega, la Seu d'Urgell, Girona, Tarragona, Figueres, Sabadell i moltes més localitats. Busca la teva botiga a www.jack.es. Jugueteries Jack. Més de 100 jugueteries a Catalunya al teu servei amb els millors preus. Tu sí que en saps.
El primer cafè de Ràdio Estel. Una finestra oberta al món.
Avui és un dia per felicitar-nos tots els catalans per l'èxit de la marató dels nostres mitjans audiovisuals públics, la marató de TV3, que ahir va aconseguir recaptar més de 10.100.000 euros en un compte que encara està obert fins al 31 de març. Felicitats i també iniciativa molt positiva, la de la solidaritat. Hem estat amb vosaltres fins a les 8. Tornem demà. Que tingueu molt bon dia. Adéu-siau.
Ràdio Estel.